El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Com esteu? Espero que molt bé. Avui volem començar el programa parlant d'espècies invasores, com per exemple la cloïsa asiàtica i el musclo zebrat. Ara us explico ben bé de què es tracta. El canal de Balaguer, a la Noguera, s'ha buidat aquesta setmana per fer-hi tasques de manteniment i els tècnics han descobert una invasió de cloïsa asiàtica i musclo zebrat, dues espècies exòtiques que s'han retirat de l'espai i que se sumen també a altres conegudes de fa anys, com ara la carpa, el silur o la brema blanca. Sens dubte, una novetat trobar-ne tanta quantitat al canal de Balaguer, tal com asseguren els experts. Ara mateix parlarem amb la Clara Companys d'Ecos, la consultora ambiental. Parlarem amb ella perquè ens expliqui si és realment molt estrany, com diuen, aquesta troballa i doncs per què s'ha arribat fins aquí, per què s'han trobat tantes cloïsses asiàtiques i també tants musclos d'aquests. Clara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquestes tasques de manteniment, no?, de que els tècnics han hagut de buidar el canal de Balaguer precisament per això, per aquesta invasió de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat. A què es deu això?
Bueno, primer és comentar-te que en un principi aquests canals són de propietat d'Endesa i aleshores ell periòdicament el que fa és buidar els canals per a fer tasques de manteniment. Llavors, de manera prèvia a realitzar aquestes tasques de manteniment, nosaltres hem de realitzar rescat dels peixos que hi puguin haver. Això està regulat en normativa a nivell català. Aleshores, de manera prèvia, el que comentàvem, nosaltres realitzem tasques de pesca elèctrica. Normalment, ja és habitual durant els últims anys trobar més volum d'espècies al·lòctones invasores que no d'espècies autòctones, però sí que enguany va ser una sorpresa el trobar tant volum de cloïsa asiàtica i de musclo zebrat al canal de Balaguer-Terrens-Lleida. Eren espècies que havien vist al canal de Seros, que seguia més avall, però al canal de Balaguer-Terrens-Lleida, que és el primer tram, que capta l'aigua de l'embassament del partidor a Balaguer, en aquest tram sí que realment encara no havíem tingut constància menys n'altres de la presència d'aquestes espècies de manera tan magnificada.
I se sap per què han arribat fins allà? Per què estaven allà?
Bueno, en un principi són espècies invasores que estan en expansió. Estem veient, és a dir, les espècies invasores són menys exigents en quant a condicions de qualitat de l'aigua que les espècies autòctones. I això els permet la seva expansió i cada cop que les espècies autòctones queden una mica com més desplaçades i per aquestes espècies, val? Llavors, com han arribat fins aquí, doncs aquest canal, el que comentàvem, capta l'aigua de la subterra del partidor, de l'embassament del partidor. Per tant, l'aigua li ve d'aquí.
Al final, l'escalfament de l'aigua i totes les conseqüències del canvi climàtic tindrien a veure, oi?
Sí, en un principi el que hem comprovat és que, bueno, i això s'està veient, que en un principi la temperatura de l'aigua és cada cop més calenta i per tant fa que les espècies salmonícoles, que siguin algunes de les autòctones, com per exemple la truita, es desplacin en trams superiors i en aquest tram mig final del Segre hi ha més presència d'espècies ciprinícoles i entre elles moltes invasores ho són, que són menys exigents.
I hi ha alguna raó per la qual hagin sigut doncs, aquestes cloïsses i també aquests musclos, que siguin justament aquests dos tipus?
Bueno, són, en un principi, tant la cloïssa asiàtica com el musclo zebrat són espècies invasores que estan en plena expansió, en molts dels punts, al tram final del riu Ebre, de fet, ja hi ha molta presència de musclo zebrat. Per tant, tampoc no és sorpresa trobar-les aquí. Ja, estem veient en els últims anys que estan invadint altres ecosistemes.
I poden provocar danys a aquestes infraestructures? Perquè, clar, s'hauran eliminat per algun motiu, no?
Clar, en un principi el que sí que provoquen són, bueno, això ho havia explicat més segurament un tècnic d'Endesa, que són els que gestionen el canal, però en un principi el que provoquen aquestes espècies, aquestes declivis que trobem de Mejillón, és una disminució del rendiment de la infraestructura, una part de capacitat hidràulica, que això es transforma en producció.
Clar. Clar, clar. Al final, doncs, aquí la informació que tinc no és que el musclo zebrat, per exemple, es detecta que comença a adherir-se als murs i a les parets laterals d'aquests canals, per tant, doncs, influiria significativament, no, en aquestes infraestructures. Les cloïsses, no sé quina, doncs, quin prejudici tindrien, quin dany tindrien sobre aquestes infraestructures, però al final doncs podrien perjudicar significativament, no? I comportar una davallada del rendiment hidroelèctric, si se situen en reixes o parts on ha de circular l'aigua. En aquest cas, doncs, per aquest motiu s'ha buidat, però a partir d'ara hi ha encara el risc de que tornin a haver-hi, perquè la imatge és brutal, no? Hi ha milers i milers de cloïsses i de musclos allà enganxats.
Sí, realment, segurament, quan es torni a buidar pels treballs de manteniment del canal i del manteniment de la nivell estructural, i tornaran a haver segurament aquestes dues espècies. Amb quin volum i quina quantitat no t'ho sabria dir, però que seran, doncs, segur.
I serà...
Aquestes espècies invasores, per desgràcia, no venen i desapareixen, s'acostumen a quedar-se.
Clar, clar. I serà també més habitual de cara als anys vinents.
Sí, segurament, de cara a un futur, quan tornen a buidar per tasques de manteniment del canal, doncs segurament ens trobarem aquestes espècies junt amb les altres que ens acostumem a trobar, com el silur, el que has comentat, el silur, la carpa i d'altres espècies que ja són habituals de trobar-nos bé, doncs segurament trobarem presència de cloïssa i de musclo zebrat.
Mm-hmm. I, per exemple, la cloïssa aquesta que apareixia, un cop s'ha tret d'allà, s'ha pogut vendre o on ha anat a parar?
No, en un principi les espècies exòtiques, les alòctones, les invasores, quan per llei s'han de treure i sacrificar.
D'acord.
És a dir, a nivell de peixos nostres, per exemple, el que fem és els portem a sacrifici com a un exemplar més de cadàver d'animal, si són grans i en funció del seu tamany i del volum, o bé si són petits es poden utilitzar-se com a aliment per a centre de recuperació de fauna i vall. Però en un principi sempre el destí és sacrifici.
D'acord.
D'una espècie invasora.
Clar. Doncs, Clara Companys, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos doncs aquest buidat, no, que hi ha hagut al canal de Balaguer i doncs aquesta invasió de cloïsses asiàtiques i també de musclos zebrats. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, de res. Adéu, bon dia.
L'estació de Cunit, al Baix Penedès, passarà a ser el hub ferroviari del Pla Alternatiu de Transport durant els 4 caps de setmana que es realitzaran les obres del corredor del Mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Concretament, seran els dies 25 i 26 de gener, 1 i 2 de febrer, 8 i 9 de febrer i 1 i 2 de març. Els treballs afectaran les línies R2 Sud, R4 i els regionals del Sud, i entre aquestes l'R13, l'R14 i l'R15 seran les que es veuran més afectades, ja que la circulació ferroviària entre la Plana Pica, Moixons i Sant Vicenç de Calders quedarà suspesa i, per tant, aquests usuaris hauran de fer el trajecte per carretera. Es tracta d'un anunci que no ha acabat d'agradar, sobretot entre els portaveus dels usuaris. El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha criticat que fer el tram Pica-Moixons-Cunit per carretera duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Si el servei ferroviari es manté fins a l'estació prèvia a la de Sant Vicenç de Calders, perquè el tall és a Sant Vicenç de Calders, crec que seria correcte mantenir el transport ferroviari fins a l'estació antiga de Roda de Barà, que és una estació prou gran com per estacionar-hi un autobús, i a partir d'allí, sí, fer el transport per carretera fins a Cunit. Però fer el transport per carretera de Picamoixons a Valls, Nulles, Vilavella, Salomó i Roda és que, bueno, duplicarà o triplicarà el trajecte fins a Barcelona.
Per la seva banda, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha recordat que els trens continuen arribant tard i que psicològicament els tenen molt desgastats.
Nosaltres seguim tenint les reclamacions de sempre, que els trens no arriben. Hem registrat que pràcticament des que va començar el tall els 4 primers trens del dia arriben tard i són trens amb els que anem a treballar. Hi ha reclamacions pràcticament de totes les estacions. He passat que semblava el tiquet de la compra. Cambrils els hi falta un autobús del Prat, els hi falta Vilaseca, Altafulla i Torredembarra reclama el tema dels autobusos, maniobres a Picamoixons, l'Avant, que encara segueix sense haver-se arreglat el tema de les tarificacions, perquè representa que és un Avant Express, el de Tortosa, és més, no poden, els surt més car anar de Cambrils a Barcelona que de Tarragona a Barcelona. Són coses que no es poden sostenir i que psicològicament ens tenen molt desgastats, i la veritat és que ara mateix la sensació és completament de deixadesa, perquè la informació, segueixo dient, falla. Els m'han dit que són conscients, que s'han d'arreglar coses, però el que no pot ser és que en ningun dia els 4 primers trens arribin tard i llegeixis amb un WhatsApp normalitat al servei. Això vol dir que la normalitat al servei accepten que s'arribi 40 minuts tard.
I l'alcaldessa de Benissanet, Núria Morera, assegura estar vivint una discriminació territorial i econòmica i ha aprofitat per exigir que es mantinguin les bonificacions, les quals haurien de finalitzar l'1 de gener.
Trens són curts, la gent va dreta, va de qualsevol manera. La dignitat del viatger no s'està respectant en cap moment, creiem. Volem, almenys mentre durin les obres, si hem de tardar 6 hores en anar a Barcelona, que continuïn les bonificacions i les gratuïtats, i si pot ser reforçar el servei d'autobusos també a un cost que sigui socialment i territorialment just.
Tot i això, demanen paciència als usuaris i han defensat la importància de les obres ferroviàries per la millora del servei pels ciutadans del Camp de Tarragona. I ara volem parlar de que l'Associació de Consumidors Europeus ha denunciat les principals companyies de videojocs per estimular els menors a gastar diners en monedes virtuals en compres integrades dins dels jocs. L'acció arriba acompanyada de les denúncies també de 22 organitzacions de 17 països europeus, i entre les empreses denunciades hi ha les responsables de videojocs com, per exemple, Fortnite, Minecraft o Clash of Clans, entre d'altres. Les associacions denunciants, entre les quals es troben Asofin i la Federació de Consumidors i Usuaris, adverteixen contra aquestes pràctiques deslleials i afirmen que, de mitja, els nens europeus gasten uns 39 euros al mes. Avui sobre el tema volem parlar amb la coordinadora de voluntariat tecnològic de Cibervoluntaris, la Meritxell Torrents, perquè ens expliqui una mica com podem encaminar en quant a l'educació d'aquests nens per tal de que no es facin addictes a aquest tipus de videojocs. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Mar.
Clar, quan tenim un fill o filla, no?, d'aquestes edats que es posen a jugar a videojocs, és gairebé inevitable, no?, que en certa manera doncs estigui una mica enganxat, que vulgui gastar-se una mica de diners en aquests videojocs. Com podem, per exemple, evitar que arribi fins a un cert punt a ser preocupant això?
Doncs mira, t'explico. Nosaltres, el que és la tasca de la nostra fundació, que, bueno, per si no la coneixeu, és una fundació espanyola referent internacional amb voluntariat tecnològic, d'acord? Llavors, l'objectiu del que és la nostra fundació és eliminar la bretxa digital, d'acord? I per això des de 2001 ens dediquem, doncs, a formar de manera gratuïta en competències digitals, d'acord? En especial atenció a col·lectius vulnerables. Vale, llavors ho fem mitjançant una xarxa de més de 3.500 cibervoluntaris que sobretot treballen per educar en tecnologies i en com fer un ús segur d'aquestes eines, no?, tecnològiques. Nosaltres, per la nostra part, sobretot en el que és el tema menors, el nostre principal objectiu és educar en com fer un ús conscient, segur i positiu de la tecnologia. Vale, llavors, sobretot, creiem que el més important és donar un acompanyament al menor en les diferents etapes, no?, que tenen, doncs, educant-los sobretot en l'ús que poden estar fent de la tecnologia en aquells moments, i sobretot creiem que el més important és també que comencin a aprendre doncs, des d'abans de tenir el seu propi dispositiu. ¿Vale? És important sobretot llavors educar i fer aquest acompanyament perquè puguin fer un ús positiu i segur de les tecnologies. No? Llavors creiem que sobretot el més important és això, educar-los des d'un primer moment i que aprenguin també doncs, sobretot la part positiva, que puguin treure el més positiu de l'ús de les tecnologies, no? Llavors, clar, nosaltres en aquest sentit tenim tota una sèrie de projectes educatius que van dirigits doncs, a això, no? Sobretot es tracta de tallers formatius gratuïts perquè coneguin els entorns digitals en els que ells doncs, es van movent i que coneguin doncs, els riscos que poden existir, com prevenir-los, però també, sobretot, que coneguin de primera mà doncs, eines i opcions que poden tenir de seguretat, no?, per protegir-se. Uh-huh. I bueno, en principi, en aquesta línia, ara mateix estem enfocats sobretot en un projecte que estem donant a terme ara mateix en tot el país, que es diu Campamento Digital, i doncs aquest campamento digital sobretot del que tracta, bueno, es tracta d'un curs d'activitats extraescolars, ¿vale? És un programa gratuït que té 30 hores de formació en competències digitals dirigides a joves de 9 a 17 anys i sobretot el que busca és això, adaptar-se a cada edat, ¿vale? al que puguin estar visquent aquests menors a les tecnologies i ensenyar-los doncs, a com fer aquest ús positiu, no?, del que és internet en general. Uh-huh. Llavors, bueno, sobretot tractem temes com poden ser la cerca d'informació, el disseny de contingut digital, però sobretot també la protecció de la privacitat i la gestió que fan d'aquest temps online, no? Uh-huh. O sigui, la gestió que fan en general de l'ús d'internet.
Clar, en aquest cas, com bé comentaves, ajudar-los, no?, en aquest acompanyament, educar-los, no?, explicar-los i realment les parts bones i les parts dolentes dels videojocs, no?, d'internet en general, doncs és el que farà que no es tornin addictes, no?, o que no vagin pel mal camí. En aquest cas, un cop tenim, ara sí, una addicció, però què és el que podem fer? O un cop tenim, per exemple, un menor que apunta, no?, que a poc es pot anar desestabilitzant en aquest aspecte, què és el que podem fer?
Clar, nosaltres, sobretot, el que comentava, el que treballem és sobretot l'educació i la prevenció. Llavors, clar, en aquesta línia, vull dir, no estem especialitzats en aquest tema en concret, estem més especialitzats, sobretot,
en el que previ, no?
Educar. Exacte. Perquè es puguin moure. Però crec que precisament la clau és aquesta, doncs, ensenyar i educar, doncs, en com es poden moure o en quines eines disposen ells mateixos per poder prevenir o detectar aquestes situacions, no? Uh-huh. O fins i tot en aquesta línia també tenim nosaltres el que són formacions a famílies i a docents o a persones que acompanyen a menors. Tenim el que són formacions enfocades a com treballar i prevenir aquests riscos, no? Llavors, clar, en aquesta línia és el que puc comentar que nosaltres treballem sobretot, no? El donar eines que puguin ajudar a
no arribar
treballar
fins
aquella aquesta situació.
Exacte, a no arribar fins a aquell punt. Ara comentaves. Exacte. L'edat de 9 a 17 anys. Normalment es comença cap als 9 anys, tot això, o fins i tot una miqueta abans?
Sí, a veure, pot ser que comenci abans. El que passa és que, clar, nosaltres sobretot estem enmarcats en el que doncs, des de la legalitat és l'ús dels dispositius mòbils, però sí que ho intentem treballar abans i és per això que comencem a partir dels 9 anys. Ja et dic, sobretot aquest és un tema que després depèn també molt de cada família, no? Vull dir, l'ús que es fa des de casa i és per això que sobretot nosaltres, doncs, bueno, vull dir, aquest aquest programa en concret ve determinat per aquestes edats, 9 a 17 anys.
Uh-huh.
I que nosaltres també tenim una resta de formacions que sobretot van dirigides a tots els públics, però en aquest cas sobretot és més que res perquè és l'edat en la que comencen a fer ús d'aquests dispositius.
Exacte. Sobretot és quan es concentren més, no?, un major nombre de nens i adolescents. Doncs Meritxell Torrents, sí, coordinadora del Voluntariat Tecnològic de Cibervoluntaris, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies.
I per educar aquests menors d'edat, no?, en aquestes tecnologies que realment són un perill, no?, si s'utilitzen d'una manera dolenta, no?, en cas de que així sigui. Doncs aquesta educació prèvia sempre va bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu. I una última coseta, jo el que recomanaria sobretot a famílies que puguin estar visquent aquestes situacions, que sobretot sàpiguen que aquestes formacions les poden sol·licitar des de la nostra pàgina web, cibervoluntarios.org, i en concret el que és Campamento Digital el poden sol·licitar des de campamentodigital.org, vale? I els hi podem informar sobre com ho poden organitzar de cara a que es puguin fer aquestes formacions a centres educatius o ajuntaments o en pas de la seva localitat. Vale? Mm-hmm. I res, i moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies a tu per explicar-nos-ho. Gràcies.
Bon dia.
I de seguida parlem també amb la Fundació Pere Tarrés per conèixer de primera mà la campanya que aquest Nadal porten a terme per ajudar els infants més vulnerables.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Ajudar els infants més vulnerables perquè aquest Nadal no els hi falti res. Aquest és l'objectiu que tenen cada any, però concretament aquest any la Fundació Pere Tarrés. En parlem amb ells perquè ens expliquin com es diu aquesta campanya i també de què es tracta. La Fundació Pere Tarrés ha activat la campanya solidària de Nadal per recaptar joguines i també impulsar programes educatius per infants en situació vulnerable. Ho estan fent en el marc de la campanya Transforma el seu Nadal, on desenes d'empreses solidàries apadrinen les cartes als Reis escrites pels infants i educadors dels centres socioeducatius de la Fundació amb les peticions de jocs i material educatiu que necessita cada centre. I la ciutadania, doncs, també ho pot fer. La ciutadania i les empreses poden fer aportacions també solidàries a través del web de la Fundació i, doncs, permetran això comprar els jocs i les joguines que necessiten i que també més desitgen aquests infants vulnerables, en aquest cas. En parlem sobre el tema amb la coordinadora de campanyes socials de la Fundació Pere Tarrés, l'Alana Hurtado. Alana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de jocs i joguines pels centres, no?, i també per ajudar a finançar, per exemple, programes socials i educatius, tractaments bucodentals o oftalmològics, o sigui que una gran varietat de coses, l'única amb la vista, no?, posada en aquests infants, oi?
Exacte. Ara mateix tenim actives algunes campanyes. Ara, pel moment que estem de l'any, doncs, és molt important la campanya de Transforma el seu Nadal. La tenim en marxa, estem treballant i posant tots els esforços en aquesta campanya, que bueno, al final pretén donar cobertura al voltant de 3.000 infants, 3.400, dels 52 centres que hi participen. I bueno, la idea és al final trobar, no, aquestes aliances amb empreses, entitats o fins i tot ciutadans, a títol particular, que vulguin col·laborar, i la idea és establir, no?, una relació buscant una empresa, entitat propera en aquell centre, obert, socioeducatiu, no?, amb els que treballem, i que es pugui crear aquest vincle, que ells vegin de prop també on ha anat a parar aquesta ajuda, i que fins i tot, un cop establerta aquesta relació, pugui servir per continuar col·laborant i contribuint en totes les campanyes que estan en marxa durant el curs escolar, no? Uh-huh. I una mica la idea és aquesta, crear sinergies, establir vincles, crear impacte, no?, al territori, poder veure-ho de prop, i que aquests nens tinguin aquest regal especial ara al Nadal, i bueno, i la idea és que es quedin al centre, que el puguin compartir entre tots els regals que arribin, i que el gaudeixin de la resta del curs, no? És l'objectiu principal de la campanya.
Uh-huh. Al llarg de l'any acompanyeu a uns 6.500 infants, no?, en els 92 centres socioeducatius que teniu, a través d'activitats de reforç educatiu, treball de competències i també de lleure, o sigui que durant tot l'any feu aquest seguiment, no?, i feu serviu d'ajuda a tots aquests infants. L'únic que ara, en una època tan senyalada com és el Nadal, doncs encara s'accentua potser una mica més el sentiment aquest de potser, doncs, ajudar els més necessitats, i en aquest cas, si són nens, no?, doncs que gaudeixin del Nadal com es mereixen, oi?
Exacte. Al final, nosaltres, durant tot l'any, un cop acaba l'horari de l'escola i els nens arriben al centre, donem cobertura a tot aquell espai de la tarda, no?, que comença, doncs, amb un berenar, i un espai d'higiene bucodental, també hi ha, doncs, l'espai de reforç educatiu, de preparació d'exàmens, depèn les edats, i evidentment també hi ha un espai pel joc, pel lleure, perquè no deixa de ser, no?, part de la infància, i precisament una part molt, molt important. Vale? I en aquests espais també trobem suport psicològic, pel benestar emocional, i fins i tot en alguns centres també espais materno-infantils. No? Vull dir que donen una cobertura molt àmplia a les necessitats que pot tenir un infant un cop acaba l'escola, l'horari de l'escola, i potser no ho troben, no?, o no ho poden tenir tan a l'abast a casa, no?, per circumstàncies personals o laborals de la família.
Com han anat canviant al llarg d'aquests últims anys la situació i la quantitat de nens que heu hagut d'atendre? S'ha notat, per exemple, l'efecte de la pandèmia, les últimes crisis? S'ha augmentat, per exemple, el nombre d'infants vulnerables i el nombre de, doncs, ajudes que necessiteu?
Sí, o sigui, les campanyes, malauradament, i ho diem així, vull dir, cada cop augmenta més la necessitat i les campanyes creixen més perquè hi ha més necessitat. Al final, les successives crisis econòmiques que hem anat vivint, la cronificació de la pobresa, que ha augmentat molt la dificultat de les famílies, no?, el tema de l'habitatge, bueno, el poder cobrir els recursos bàsics, del dia a dia. Llavors ho hem notat molt, i això es nota també en la demanda de places per aquests centres, en la demanda de, per exemple, les campanyes com la d'higiene bucodental, no?, que ens trobem que cada cop creix més aquesta necessitat de donar cobertura a tractaments dentals, i bueno, i també intentem treballar molt des de la prevenció, que és una qüestió molt important, però sí, com bé has dit, s'ha notat molt, molt el creixement i la cronificació de la pobresa i de les famílies que estan en risc d'exclusió social.
De fet, tinc una dada aquí de l'Institut d'Estadística de Catalunya que assenyala que el 32,5% dels infants i adolescents catalans es troben en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya. Així que parlem d'una dada realment preocupant, no?, i que també en els últims anys, com tu comentes, s'ha anat incrementant. Una novetat que teniu aquest any, malauradament és novetat, és que ajudeu als centres de lleure també de València per la Dana, oi?, que hi ha hagut.
Sí, exacte. Tenim activa també una campanya per poder col·laborar amb els afectats de la Dana. Nosaltres concretament ho estem fent en benefici de l'entitat Juniors, Moviment Diocesà, que és una federació molt gran dedicada a l'educació en el temps del lliure de la infància, l'adolescència i la joventut de la zona de València. I és una entitat que acompanya més o menys uns 13.000 infants i joves durant tot l'any, i sobretot a l'estiu, que promou moltíssimes activitats, acampades i campaments. I ara estem, doncs, recollint, no?, aquell material que s'ha fet malbé, doncs, tendes, motxilles, botes, linternes, cantimplores, una mica tot el que pugui ser necessari, i fer un cop de mà, i al final, no, doncs, bueno, i aquesta, no, aquest vincle, al final nosaltres també, doncs, som una entitat de lliure molt gran, entenem la necessitat de tot aquest material, i tot el que pugui arribar, doncs, estarem molt agraïts.
Mm-hmm. Doncs, Alana Hurtado, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Recordem que també la ciutadania i les empreses poden participar i fer aportacions solidàries a través del web de la vostra fundació, la Fundació Pere Tarrés. Així que, tant de bo aquest any, cap nen es quedi sense joguines i també, doncs, sense aquests tractaments, no?, bucodentals i també oftalmològics, entre d'altres, que explicaves ara fa una estona. Així que gràcies, Alana, per parlar amb nosaltres i per fer aquesta feina tan ben feta. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona ha projectat mig centenar de pel·lícules procedents de prop d'una vintena de països amb un alt contingut de crítica i denúncia social i que en aquesta edició han posat el focus en temes candents, com per exemple la crisi de l'habitatge, la precarització del públic, el negoci de les guerres i la falsa transició ecològica. El festival s'ha fet al Cinema Malda de Barcelona i s'ha tancat amb el lliurament dels premis als millors films exhibits. Avui parlem sobre el tema perquè ens expliqui com ha anat tot plegat amb el Toni Navarro, que és el director del festival. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, parlem de l'edició d'enguany, no?, d'aquest Festival de Cinema i Drets Humans. Com ha anat?
Ha anat molt bé, la veritat. Estem molt contents. Bueno, sempre volem que vingui més gent, la veritat, perquè, bueno, aquesta és la nostra labor.
Mm-hmm.
Però a nivell general, clar, l'objectiu del festival és treure la gent d'aquest individualisme a quedar-se a casa amb una sèrie de les 3D o veient maratons de Netflix i canviar la direcció, no? I vindre a un festival que és un, bueno, és una activitat col·lectiva, en grup.
Clar.
I és una altra dinàmica, no? Canviar la dinàmica.
Uh-huh. I com
però
és...
Bé, a nivell general, molt bé.
Sí, i com és aquesta fusió entre cinema i també alhora drets humans i aquesta denúncia social sobre alguns temes que tenim avui en dia a la societat? Com heu fet aquesta fusió?
Jo crec que és una fusió natural. Ja, des de l'inici del cinema ja contingut, no? És com, bueno, l'art, no? Sempre que tu analitzes una obra d'art, també, bueno, pues, reflexa els pensaments de l'època, no? Inclús tu agafes les manines i li dones... I estudies el quadre i et dones compte que si els reis estaven veient el quadre per davant, que no per darrere, que no sé què... O sigui, hi havia com un contingut i hi ha un missatge i... Mm-hmm. I crec que forma part, no?, de l'art, no?, i de la història de l'art i també del cinema.
A més, també hi ha hagut lliurament de premis, no?, als millors films, a les millors pel·lícules. Quantes pel·lícules s'han programat aquests dies, en general? Hi ha hagut moltes o no?
Sí, bueno, obrim convocatòria pública. Llavors, la veritat és que ens envien crec que aquest any hem rebut 1.500 o un milió de pel·lícules i d'això seleccionem la petita selecció que hem fet, que és gairebé 60, i d'aquesta es fa la selecció oficial, que és la que va al jurat. I el jurat l'analitza i després es donen els premis.
Uh-huh. Una d'aquestes és la pel·lícula que hi ha dita, no?, de Miguel Faust.
Sí.
I quina... Clar, parlem de quina edició és aquesta, la del festival d'aquest any?
Pues aquest any fem... Bueno, és un festival anual i aquest any fem 21 anys.
21 anys, clar, parlem d'un festival ja amb moltíssima trajectòria, amb moltíssimes edicions al seu darrere. Si ho compareu, per exemple, amb l'edició dels anys anteriors, aquesta què ha tingut d'especial?
Doncs crec que, bueno, més o menys, bueno, sí, ha tingut especial. Clar, estem a Ciutat Vella, clar, Ciutat Vella és un territori de profuns canvis, no? igual que la societat en què estem vivint. I sembla que ja no és un espai on visquin veïns i tal, sinó que és més com, no sé, com una mena... Això va faltar... Això, no, és com... No, no hi ha veïns, no? I costa molt, no? Ja.
Que
hi vingui públic, no? Perquè...
I parlant del públic, precisament, heu complert amb els objectius que teníeu des d'un principi?
Sí, bueno, la pregunta anterior em referia també a un dels objectius per promoure aquesta edició, que és l'augment, o sigui, no augment, sinó és que és ja de la vivenda, no? Del preu del lloguer. No?
Clar, una anúncia social de temes... Sí. Tant d'actualitat com aquests, per exemple.
Sí. És que això fa que no hi hagi veïns, fa que no... Com que la gent hagi de marxar. Hi ha qui abans es podia estudiar art, no? O cinema. Hi havia un munt d'estudiants de cinema. Ara, clar, ara ningú se la juga, no?
Clar.
Ningú se la juga perquè no te la pots jugar ni tan sols un mes, no? I crec que estem perdent molt talent.
I això es veu reflectit a les pel·lícules, no?, que heu mostrat aquests dies. Al final és una fusió, com dèiem abans, no?, entre aquests problemes de la societat amb el cinema i la cultura cinematogràfica. I parlant de públic, no?, com anomenaves, sí que heu complert amb els objectius i ja esteu pensant, per exemple, en la propera edició, o ara que acabeu aquesta, un descans i després ja us posareu en marxa?
Sí, bueno, primer ha d'haver un descans i un anàlisi. Hi ha una cosa molt positiva d'aquest festival, i és que és un festival organitzat per la societat civil, o sigui, no és una entitat de la societat civil, de Drets en Acció, que és l'entitat organitzadora, que té estatus consultiu a l'Ecosoc de la ONU, i hi ha una... Bueno, crec que és com la bandera del festival, no?, com digués, que és això, no?, que està organitzat per la gent, no? No té cap diners opacs, ni té cap finançat per cap partit polític, no en té cap... En fi, és absolutament independent. Llavors, en aquest sentit, doncs l'anàlisi, o sigui, no seguim agendes marcades, no, saps? O sigui, nosaltres parlem del que a la societat civil, com societat civil que som nosaltres, ens interessa. Llavors l'anàlisi ja és fer-ho ja, i que hi vingui, pues això, la pròpia societat civil, i no tindrà que, no sé, donar explicacions a ningú, sinó al públic, i
ja està.
I l'anàlisi és molt positiu, no? És molt positiu. I ja, pues, ja gairebé estem treballant per la 22, no? 22a edició.
Exacte.
I crec que, bueno, que és un festival que és el més antic organitzat per la societat civil, més antic de tota Espanya.
Mm-hmm.
I, bueno, és algo que tenim aquí a Barcelona, i crec que s'hauria de, bueno, hi ha algo, no?, que és pioner, i ara avui dia els drets humans interpel·len a tothom, no?, perquè les retallades en drets, en llibertats, en llibertats d'expressió, ens toquen a tots, no? Dona igual al teu partit polític o a qui votes o a qui no votes, no?
Doncs...
Els drets humans són de tots, no?
Doncs, Toni, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres d'aquest festival i doncs, de plasmar-ho també al cine, no?, aquests problemes socials, plasmar-los també a la gran pantalla. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i a per la propera edició. Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara volem parlar de que la UPC està assajant un robot autònom de distribució de paqueteria pels carrers del Born de Barcelona. La intenció del robot és substituir els models de repartiment tradicionals per opcions més sostenibles i que no alterin la circulació, com per exemple oferien els robots. En aquest sentit, segons dades del projecte Botnet, centrat a reduir l'impacte mediambiental, el transport de les mercaderies tradicionals provoca el 20% del trànsit i el 40% de les emissions. Per això avui volem parlar sobre aquest robot, si seria útil, si seria factible i si és possible que a partir d'ara l'anem veient pels carrers de la ciutat. Àngel Santamaria, coordinador d'aquest projecte Botnet, molt bon dia. També ets investigador de la UPC, per cert. Bon dia.
Sí, hola, bon dia. Sí, soc professor de la Universitat Politècnica.
Exacte.
I investigador de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial.
Això mateix. És possible que a partir d'ara comencem a veure robots de repartiment de paqueteria per la ciutat de Barcelona?
A la ciutat de Barcelona veurem com evoluciona el model de mobilitat que trien, però nosaltres estem intentant desenvolupar tecnologia per posar-los fàcil. El que està molt clar és que el repartiment amb transports tradicionals que utilitzen mitjans de combustió, combustibles fòssils, no són una bona solució a futur i, a més, provoquen congestions de trànsit, són contaminants, soroll, molesten a les veïnes i els veïns. Llavors, si la societat segueix anant en aquesta direcció de cada vegada tenir un consum de paqueteria més fraccionat, o, per exemple, el consum online, doncs nosaltres intentem desenvolupar aquesta tecnologia per oferir alternatives al transport una mica més amables, que no siguin sorolloses, i intentar que no contaminin tant.
Uh-huh. I, per exemple, aquest projecte, l'objectiu suposo que serà aquest, no?, que sigui més sostenible, però com sorgeix? En quin moment se us passa pel cap crear aquest robot per repartir paqueteria?
Sí, el concepte de repartiment de paqueteria amb un vehicle elèctric petit i que sigui autònom sorgeix el 2017-2018 des de Carnet amb la Laia Pagès i l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial amb el professor Alberto Sanfediu, en el que comencen a pensar en un primer prototip i com encaixaria a nivell de mobilitat. Llavors es desenvolupa aquest primer prototip i es va finançant a partir de diferents projectes que persegueixen diferents objectius. No? Ara, per exemple, estem amb el prototip 2, en el marc del projecte Botnet, del qual en soc coordinador i investigador principal, i concretament ara tenim amb aquest segon prototip la tecnologia prou desenvolupada com per portar-la en un entorn real. I en concret volem provar en un entorn amb alta densitat de població, que implica que els edificis són alts, que tenim una recepció de GNSS o GPS que no és bona, i que a més hi ha persones, o bastantes persones, i bicicletes i altres vehicles, en carrers peatonals. Val? Tota aquesta problemàtica és la que estem ara treballant i per la que estem preparant el robot perquè pugui navegar en aquest entorn.
Uh-huh. I té també diferències respecte a altres vehicles, no?, a altres models, com per exemple els vehicles ADD, no?, en la mida, també en les rodes, no? Aquest robot com està format? Què és el que té d'especial i què és el que el fa, doncs, que pugui servir per això, realment?
Sí, diguéssim, la línia de vehicles autònoms, en general es veuen dos tipus de vehicles que intenten automatitzar vehicles de gran volum, com per exemple fer autònomes furgonetes de repartiment, o, pel contrari, vehicles per repartiment de paquets molt individualitzats, val? Robots molt petits. La ONA el que busca és un entremig, obtenir una capacitat de repartiment de, per exemple, doncs, una desena de paquets, una cinquantena de quilos o una mica més, i buscar el poder repartir a diversos punts dins una mateixa ruta, que no necessàriament hagi de ser per un carrer o per la circulació. La majoria de vehicles autònoms, diguéssim, grans, només estan preparats per anar pel carrer com van els vehicles normalment, i la ONA l'estem desenvolupant perquè pugui anar per zones on no poden entrar els vehicles. Uh-huh. Llavors, a més, que tingui una capacitat suficient per fer diversos repartiments a la vegada.
Clar, clar. I com estaria format? Quantes rodes tindria? Com seria la gran?
Sí, la ona té 6 rodes, fa aproximadament uns 2 metres de llarg i 1,5 metres d'ample, i està dissenyat amb unes formes suaus. Vam treballar bastant aquesta part de disseny perquè sigui agradable a les persones i no generi animadversió, mm-hmm. que les persones no se sentin agredides en el seu propi entorn per un robot. Llavors, alhora, és un robot que és silenciós i que ha d'intentar tenir un impacte mínim en l'entorn veïnal.
D'acord, d'acord. Sí que és cert que encara s'ha de regular per on circularien, per exemple, aquests robots, no? Però, per exemple, en una ciutat com Barcelona, seria factible, es podria, per exemple, organitzar de manera que doncs, aquest robot pogués circular sense cap tipus de problema? Vosaltres ho veieu, això?
Sí, justament és una de les coses que estem intentant estudiar en el projecte BotNet. Per una banda, estem realitzant simulacions amb diferents escenaris com podem tenir a la ciutat de Barcelona per saber quin número de robots serien possibles utilitzar en un barri, quants en necessitaríem per fer el repartiment de paqueteria que s'estima que es fa a diari, quines són les distàncies que s'haurien de recórrer. Estem fent, diguéssim, tot aquest estudi a nivell teòric i després a nivell pràctic estem posant el prototip aquest, el segon prototip de la ONA, sobre el terreny per veure la problemàtica. Aquí també estem fent enquestes als negocis per veure si creuen que seria interessant i alhora enquestes a les persones que veuen els robots pel carrer. Uh-huh. Aquí analitzarem l'acceptació de la tecnologia i també intentarem veure si és un model que es pot plantejar com a viable.
D'acord.
En principi, la ONA, ara mateix, la podem fer circular, tenim permisos per fer-la circular per entorns peatonals, en zones controlades. Uh-huh. I si això evoluciona i interessa, doncs ja treballarem perquè sigui una realitat el més aviat possible.
Perquè seria segur, tant, no dic el robot en si, sinó si circulés sol pel carrer, seria segur? O, per exemple, alguna persona irresponsable podria, per exemple, robar un paquet o inclús, fins i tot, jo què sé, malmetre el robot. En aquest cas parlaríem d'una seguretat entorn al robot, també?
Sí, nosaltres una de les coses que estem treballant és justament aquesta seguretat. De cara a la interacció amb els vianants, el robot ONA és intel·ligent, o sigui, sap que ha d'evitar qualsevol contacte amb les persones, li donem uns marges de seguretat perquè no pugui haver accidents, etcètera, etcètera. Llavors, pel tema de vandalitzar la ONA, els paquets van protegits a dins del robot, llavors es pot vandalitzar com es pot vandalitzar una furgoneta de repartiment, mm-hmm. per dir-ho. Sí que és cert que és bastant interessant observar, i és una de les coses que preguntem a les enquestes, amb la reacció que generen la gent, perquè tots tenim una cultura i un robot no és una cosa que veiem habitualment per al carrer.
Sí.
Llavors, això a vegades, doncs, en la majoria dels casos, genera curiositat. Tant és així que moltes vegades genera tanta curiositat que les persones rodegen el robot fent fotografies i etc. Llavors, el robot ona no es pot moure fins que el deixen moure.
Clar.
La part de vandalitzar, doncs, com qualsevol altre vehicle podríem vandalitzar.
Ja. I en qüestions de feina, això trauria, per exemple, llocs de feina a la gent, als repartidors, o no?
Jo crec que no. Jo crec que no, perquè un a nivell d'implantació en el territori, si es porta a terme aquest tipus de model, el primer que és més evident seria que la ONA acompanyés a la persona que reparteix, alleugerint així la càrrega de la persona i que no hagi d'empènyer, doncs, tota la càrrega de paquets. Així la ONA podria ser autònoma a nivell de seguir la persona. Això té diversos avantatges. Per exemple, la persona que fa el repartiment pot ser una persona especialitzada en repartir paquets i no té per què ser una persona especialitzada en el disseny de la tecnologia o en la part enginyeril. i alhora la persona aquesta pot actuar com a pilot de seguretat. Si en un moment donat es produeix una situació inesperada, doncs la repartidora o el repartidor doncs també podria agafar el control del robot i moure'l.
Clar. Doncs Àngel Santamaria, ara estarem pendents a veure si finalment comencem a trobar-nos aquests robots per aquí la ciutat, a veure si aquestes fases de proves, no, aquest assaig, doncs evoluciona, i estarem encantats de seguir, de seguir-vos la pista i de seguir veient i informant-nos a veure això com avança. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per aquests avenços, que sempre, si són positius, sempre van bé. Gràcies, Àngel.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim com podem, les famílies, passar un Nadal el més sostenible possible.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Va a haber Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y La Tarde con Pilar García Muñiz, desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera, a partir de las 6, desde Catarroja y Paiporta, con Herrera en COPE.
Es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Abans de la publicitat ens ho preguntàvem, com podem fer que el nostre Nadal sigui sostenible? Perquè sembla complicat, amb tants dinars, tants sopars, tantes reunions familiars, sembla difícil, però avui ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Un estudi ha constatat que el Nadal podria estar deixant de mitjana uns 650 quilos d'emissions de diòxid de carboni per persona, és a dir, el 5,5% de la nostra petjada de carboni anual total. Hi ha diversos factors que influeixen en aquest gran impacte mediambiental durant les dates més assenyalades de l'any, entre els quals es troben, per exemple, l'augment dels viatges, l'augment també dels embolcalls d'un sol ús i molts altres. Per això, avui volem conèixer idees pràctiques per tal de promoure aquesta reducció de residus aquest Nadal. I en parlem amb la Meritxell Hernández, de Rolit. Meritxell, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Clar, durant les festes nadalenques, no, es genera el 5,5% d'empremta de carboni anual, i per això és important, doncs, començar, i ser conscients tots, no, començar a tenir un Nadal més sostenible, oi?
Sí, sí, i tant. O sigui, sobretot, doncs, és això, no? El que volem fer és convidar, no, a tothom a reflexionar sobre les seves decisions de compra i els seus hàbits, no, a nivell, doncs, per aquest Nadal, no? I que sempre, doncs, es prioritzi, doncs, la sostenibilitat, no, davant de totes aquestes alternatives que tenim, no?
Normalment, quines solucions, quines idees podem començar a implementar aquest Nadal per tal de, doncs, reciclar una mica més i a no fer servir tanta brossa?
Sí, sobretot és ja no només reciclar, no, sinó intentar reduir al màxim tots els residus i desperdicis que es generen, i no només amb els productes, sinó també amb el menjar, no? Llavors, doncs, coses, doncs, molt pràctiques són, doncs, quan estem anant, doncs, a menjar a casa d'amics, familiars, sempre intentar transportar el nostre menjar amb embolcalls reutilitzables o amb tàpers o amb bosses reutilitzables, però mai portar embolcar els llums solus. Això és algo que és molt senzill de fer. Tu simplement és pensar-hi, no? Reflexionar sobre això, coses que estan a les nostres mans i que són molt fàcils de fer.
Per exemple, si anem a casa d'algun familiar, quina seria la millor opció per tal de reduir aquesta petjada de carboni i fer-ho de manera més sostenible?
Doncs tan senzill com portar el menjar preparat a casa amb un tàper, això ja seria ideal, i amb una bossa reutilitzable, no utilitzar bosses de plàstic. Això ja estem evitant molts residus. I després, a l'hora de cuinar, doncs sempre ser conscient de que no fa falta fer menjars que després saps que s'acabaran tirant, no? Sempre pensar i planificar molt bé les racions perquè sigui algo que després no acabi tirant-se a les escombraries, tampoc.
Exacte.
Amb això hem de ser molt conscients.
Exacte. Normalment...
S'ha de planificar molt bé les compres, en general.
Exacte, perquè normalment en aquestes èpoques de l'any tendim a fer moltíssim menjar, no? Sempre acaba sobrant, tenim menjar per setmanes, no? I al final després sempre s'acaba tirant alguna cosa. En aquest cas, doncs calcular, no? I saber abans què és el que s'ha de comprar per tal de que tinguem suficient però que no acabi sobrant. I al final doncs serà un bé per tots, no? Així no estem menjant tampoc moltíssim els següents dies i no doncs malgastem en aquest cas.
Exacte, sí, no, estarem, el nostre cos ens ho agrairà.
Exacte.
També, perquè a nivell de salut també és important.
Sí.
I després com emmagatzemes també aquells aliments, no? Que potser estan sobrats, intentar que a l'hora d'emmagatzemar tots els aliments allargar aquesta vida, no? Perquè hi ha diferents tècniques que podem utilitzar a l'hora de fer que el menjar duri més.
Com per exemple?
Per exemple, a veure, ja per anar més lluny, doncs la fruita, no? Per exemple, o sigui, tots sabem que no podem barrejar certes fruites, que si les posem unes al costat de les altres s'acaben podrint, no? Per totes les emissions, sí, les pomes, per exemple, és un clar exemple, no? Les pomes no es poden barrejar amb la majoria de fruites perquè acaben fent que tot es faci malbé. Passa també amb verdures, o sigui, tot això són cosetes que hem d'anar tenint en compte perquè tot ens duri més i per no malgastar, és el que diem, no només són els residus, és que és el menjar també.
Exacte. I per exemple, solucions ecològiques, escollir per exemple menjars que siguin més ecològics, això serviria o no? Perquè també parlem de que és molt més car.
Clar, a veure, ja no només menjar ecològic, sinó ja pensant, com parlàvem abans, de les fruites de temporada. O sigui, les fruites de temporada al final són les que tenen més bon sabor, les que duren més temps i són aquelles que no han implicat una petjada de carboni molt gran a l'hora de transportar-les. Reduïm la nostra petjada de carboni també amb aquest consum responsable. I és això, no? Intentar doncs, aliments ja que siguin locals, que siguin de temporada, això ja ens ajuda moltíssim a reduir la nostra petjada de carboni.
D'acord. Doncs tenint en compte tot això, ara que vindrà el Nadal, doncs cal tenir-ho present, ser més sostenibles en aquest aspecte, comprar lo just i necessari, no? Perquè tampoc s'obri moltíssim, i si anem a fer un menjar així a lo grande, no? A casa d'algun familiar, doncs portar-ho amb aquests tàpers, però intentar doncs, no utilitzar masses plàstics i altres coses, no? Així que, Meritxell, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquests consells. Quan passi el Nadal t'expliquem a veure com ho hem fet.
A veure què tal. Molt bé.
Merci.
Gràcies.
La pastisseria Zaguirre, pastisser, ha guanyat el premi al millor torró artesà de crema cremada d'Espanya. Així ho ha decretat el jurat del concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb el suport del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Avui en volem parlar sobre el tema amb el Miquel Zaguirre. Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de res, enhorabona per aquest premi. Suposo que el rebeu amb els braços oberts i molt contents, no?, també, perquè ara al Nadal us el compraran moltíssim, segurament.
Sí, clar, això esperem. Sí, la veritat,
la veritat que estem molt contents, és un concurs que té molt de prestigi, i també estem orgullosos, no?, perquè al final hi ha hagut un jurat professional que és el que valora el teu producte, no?, i la teva feina, i això és motiu d'orgull.
Mm-hmm. Us heu imposat a prop de 40 participants en la que és la tercera edició del certamen. Us esperàveu d'alguna manera aquesta victòria?
Bueno, és un turró que ja portàvem anys que anàvem millorant, no? Fèiem petites modificacions, anàvem buscant el producte, el turró de crema que nosaltres volíem, no? Llavors, sí que ens havíem presentat a les altres edicions, però aquesta realment estàvem molt contents del turró que portàvem al concurs. Estàvem molt, molt satisfets, no?, de la feina que havíem fet.
Mm-hmm. I què és el que té el turró d'especial? Per què vau escollir aquest turró per presentar-vos al concurs, com la vostra senya d'identitat, podem dir?
Bueno, realment, el torró de crema cremada és, per davant de tot, és el torró de pastisseria. És a dir, és el torró que tothom té a casa el dia 24, que té a casa durant els dies aquests de Nadal. I clar, és un torró propi de pastisseria, perquè és el torró que va cremat en el moment, que la gent s'ho emporta, i llavors és un producte que ens feia molta il·lusió presentar-nos. Què hem fet? Doncs realment és un torró que porta ametlla marcona, que és la millor ametlla que hi ha al país, perquè és una ametlla que té molta humitat, una ametlla que nosaltres directament trinxem. Llavors és la base per poder fer aquest torró de crema cremada.
Uh-huh. I a part d'això, no?, aquests productes, aquests ingredients que té, com l'elaboreu vosaltres a la pastisseria? Què és el que feu?
Sí. Bueno, els ingredients, com he dit, és l'ametlla marcona, uh-huh, aquesta que és sencera, és una ametlla, sí, gruixuda, que ens aporta humitat. Després fem una infusió, que li posem vaina de vainilla natural, de Madagascar, i fem una infusió amb cítrics. Porta una mica de pell de llimona, de llima i de taronja. Llavors, tot això barrejat amb un almíbar, i una mica d'incorporació de nata i llet en pols, que li dona també una untositat. Llavors, és un torró que és molt suau de menjar, no és gaire dolç, i és el producte que hem tret.
De fet, porteu ja moltíssims anys, no, no només darrere d'aquest torró, sinó de la pastisseria en general. És un negoci familiar amb 50 anys d'història. Tu no sé quina part ets d'aquesta família, no, d'aquest negoci familiar. Explica'ns una mica com sorgeix tot plegat. Ara, per exemple, qui ets tu, no?, diguem, i també doncs, aquests 50 anys d'història, si és que tota la família és pastissera en aquest cas.
Sí, o sigui, Pastisseria Zaguirre va néixer fa 50 anys, i el meu pare Joan i la meva mare Antònia, que eren pastissers, i es van muntar pel seu compte, van obrir una pastisseria.
Uh-huh.
Llavors, jo, som tres germans,
d'acord,
som dues germanes i jo, i llavors que sempre hem estat al costat i ajudant tot el que podíem, no? Quan tens un negoci familiar, des de petit estàs al costat de la farina, estàs al costat de la xocolata, i des de sempre hem estat ajudant.
Així que us ve...
Llavors,
sí, digues.
Sí, llavors, Alicia, jo i l'Anna són els tres que portem aquest negoci.
D'acord.
Realment ens agrada i estimem la pastisseria. Llavors, jo crec que els productes que fem sempre intentem millorar-los, sempre intentem fer alguna cosa que sigui innovadora, que tingui un punt d'innovació, sense deixar de banda el que és la pastisseria tradicional, perquè aquí a Catalunya tenim una pastisseria tradicional d'un nivell altíssim. Altíssim. És la millor pastisseria, per mi, és la millor pastisseria que hi ha al món, mm-hmm, la pastisseria catalana.
I esteu ubicats a Terrassa, oi?
Sí, estem ubicats a Terrassa, tenim dues botigues, una a Francesc Macià i l'altra a l'Avinguda Van Mercet.
Mm-hmm, exacte. Una de les coses que em crida l'atenció d'aquest torró, de com el feu, és que l'introduïu en els tradicionals calaixos de fusta, no?, i el deixeu reposar allà 48 hores abans de ser cremat. O sigui que porta unes hores, òbviament, de preparació, però també doncs, teniu aquest petit truc, no?, a l'hora de guardar-lo. És així, oi?
Sí, vull dir que el calaix de fusta, juntament amb l'almíbar que fem i, com he comentat abans, l'ametlla i aquesta infusió que fem de cítrics i la nata i la llet en pols, tot això, clar, ha d'estar durant un temps, en aquest cas deixen 48 hores, perquè tot aquest, aquests sabors, no?, s'uneixen una mica i tingui una textura molt, molt suau, molt untosa. Llavors, és vital deixar que aquests calaixos 48 hores al torró abans de tallar-ho. Clar, això el que sí que s'ha de tenir molt en compte és la producció, perquè, clar, has de produir amb una antelació per poder donar-li aquest torró aquest repòs que finalment sortirà aquests sabors a boca.
Exacte. I després d'aquest torró de crema cremada, teniu algun altre pensat? Presentar-vos, per exemple, a la propera edició del concurs amb alguna altra especialitat vostra? O aquest torró serà, bàsicament, l'estrella de la pastisseria?
No crec. Sí que pensarem, segurament, no? I potser ens presentem algun concurs més, no? Tenim uns concursos molt importants aquí a Catalunya, no?, que molts surten que surten del Gremi de Pastisseria de Barcelona, de l'Escola de Pastisseria, com és el del Panetone, com és el del Croissant, o és el del Chucho. Vull dir que són 3-4 concursos que són els que més prestigi tenen, són els concursos més rigorosos a l'hora de presentar-se, i que hi hagi un jurat, hi ha un notari a l'hora de fer la puntuació, és a dir, que el notari és present en tot el moment. Llavors són concursos que sí que et ve de gust, no?, de presentar-te, no únicament pel fet si guanyes o no guanyes, sinó que al final aquests concursos et fan millorar.
Uh-huh,
perquè et vas presentant, vas millorant el producte, com ens ha passat ara mateix a nosaltres amb el torró.
Clar. Que l'heu anat millorant amb el pas d'aquestes edicions on us heu anat presentant. Doncs, Miquel, a nosaltres ens encantaria poder provar-lo, així que vindrem a Terrassa a veure si podem agafar-te algun torró d'aquests de crema cremada. Gràcies.
Perfecte, quan vulgueu. Molt bé.
Gràcies, que vagi molt bé. Merci. El mercat tecnològic cada cop millora més i amb el món del telèfon mòbil passa el mateix. Ara ja hi ha un nou mòbil que ofereix una solució eficaç per totes aquelles persones que busquen recuperar el control del seu temps i reduir així la dependència d'aplicacions i llocs web addictius, proporcionant una experiència digital molt més equilibrada i saludable. Una iniciativa de la mà de Balance Phone que proposa trobar una solució davant la problemàtica de l'addicció a les tecnologies, sobretot també enfocada en nens i adolescents. Sobre el tema en parlem amb un dels cofundadors, el Carlos Fontclara. Carlos, molt bon dia.
Hola, què tal?
Clar, estem parlant d'una iniciativa, no? Un nou invent, podem dir, no?, en aquest cas tecnològic, que és el que ens envolta avui en dia. I el que voleu, l'objectiu principal és aquest, no?, canviar una mica la manera de viure que tenim tots amb la tecnologia i amb els telèfons mòbils, oi?
Sí, exacte. Sí, nosaltres el que volíem era... Bueno, bàsicament ens vam donar compte que nosaltres mateixos passàvem massa temps amb el mòbil i no ens agradava tenir aquesta sensació de no controlar el temps que dedicàvem a plataformes pues, com Instagram, YouTube o tot aquest tipus de continguts que estan molt optimitzats per enganxar-te i perquè passis molt temps. Llavors no ens agradava sentir que estàvem una mica descontrolats amb com nosaltres fèiem servir el nostre temps i volíem canviar-ho. I, bueno, és el que hem intentat fer.
Recuperar fins a 3 hores diàries que abans es dedicaven al mòbil. Aquesta és una de les, un dels reptes, no?, que teniu. Però a qui està destinat concretament? A tots els sectors de la població o, per exemple, a més adolescents que estan començant en aquest món i encara... doncs tenen més perill de caure en aquest caos tecnològic o pràcticament a tothom?
Sí, com et deia ara, si nosaltres ho vam desenvolupar per solucionar el nostre problema, de dir, vaig a fer un mòbil que a mi em serveixi, que tingui totes les aplicacions que serveixen pel dia a dia i que porten valor, però que no tingui cap d'aquests continguts addictius, i era amb la persona com jo, l'Albert, al cap, que al final són joves de entre 25 i 40 anys que siguin conscients o no els agradi com estan fent servir la tecnologia en el seu dia a dia i vulguin canviar-ho. L'únic que molt ràpid ens vam donar compte que el nostre producte també servia molt com a primer mòbil d'un nen. I ens van començar a escriure molts pares i molt interessats, perquè ara mateix estan molt preocupats per com iniciar aquesta relació amb la tecnologia quan són tan joves i estan exposats a continguts que potser no haurien d'estar consumint en edats tan joves. I llavors ens serveix molt com aquest cas d'ús també, de primer mòbil d'un nen, on tenen tot allò que necessiten per comunicar-se amb els seus pares, però no podran mai accedir a continguts, xarxes socials, jocs, plataformes de streaming o pornografia, per exemple.
Clar, quines són, per exemple, les característiques d'aquest mòbil? Dius que no tenen accés a aquest tipus de webs o de pàgines o aplicacions, però tota la resta continua igual?
Sí, bàsicament el mòbil té una interfàs molt minimalista, perquè nosaltres vam veure que els mòbils eren addictius per dos motius. Un era les notificacions, les aplicacions amb tants colors i aquestes interfícies tan cridaneres que intenten captar l'atenció. Llavors nosaltres, el nostre mòbil té una interfàs molt minimalista, en blanc i negre, i a més el que fa és bloquejar totes les aplicacions i webs addictives. És a dir, totes les aplicacions que cauen a la categoria de xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, apostes i pornografia. I estan apps com webs. Llavors, el que acaba quedant és un mòbil molt senzill que té aplicacions com Spotify, Google Maps, WhatsApp i aquest tipus de serveis que serveixen per comunicar-nos i per moure'ns, banca digital, per exemple, però no té res d'aquests continguts addictius, que són Instagram, Twitter, YouTube, Netflix i totes les webs de pornografia, per exemple.
D'acord. I de moment la rebuda entre la població, la gent que ho ha provat, ha estat molt bona, oi?
Sí, de moment sí. Estem molt contents perquè també ho vam veure amb nosaltres mateixos primer. És a dir, quan vam començar a fer servir aquest mòbil vam veure que vam passar a fer servir el mòbil entre 4 i 5 hores al dia a només una hora, hora i poc. Llavors, per això diem això de recuperar aquestes 3 hores al dia que ara mateix es dediquen al mòbil. I ens agrada molt veure que tots els usuaris que l'estan fent servir els està passant el mateix. Uh-huh. És a dir, la mitjana d'ús està al voltant d'una hora i poc, quan la mitjana general està més a prop de 4 o 5 hores.
Sí. Hi ha llista d'espera, no?, de més de 20.000 persones que s'han apuntat. I realment doncs està tenint èxit. Jo crec que tots estem ja una mica saturats potser d'estar tan pendents, no, del mòbil. A vegades sí que és cert que a vegades doncs no queda més remei, no? I sí que és veritat que som una mica esclaus, però també és necessari doncs fer aquest descans i veure realment a on estem. Quin objectiu teniu d'ara en endavant? Tinc entès que teniu un objectiu de cara al 2025, és així?
Sí, més o menys. Bueno, de fet, nosaltres acabem de llançar ara, ahir mateix, la campanya de preventa del mòbil, on la gent ja pot comprar aquest mòbil i el rebrà al gener, que és el temps que nosaltres necessitem ara per produir-lo i enviar-lo. Llavors, el primer objectiu és aquest, poder produir les mínimes unitats que necessitem, poder enviar ja els primers clients i començar amb la operació.
I recuperar 10 milions d'hores perdudes davant de les pantalles.
Exactament. Aquesta és la nostra missió. És el que medim sempre. Com més gent faci servir el mòbil, més hores, el nostre mòbil, vull dir, més hores recuperades davant de pantalles. I aquest és el nostre gran objectiu. Sí, sí.
Doncs, Carlos Fontclara, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ens apuntem aquest nom, Balance Phone, i encara que sent periodistes ho tenim una mica complicat, però per la gent al nostre voltant ho tindré present per regalar-los aquest mòbil. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Adéu.
I en uns minuts parlem de Càritas, perquè cada cop són més les persones treballadores que necessiten els seus serveis.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Fernando Fernán Gómez y Sancho Gracia juntos en la tarde del domingo. La Becerrada.
De cobrar nada. Se trata de una corrida benéfica.
No cobra nadie.
Y avisa a Curro Jiménez.
El tesoro de Almanzor. Los hombres llegaron a matarse por él.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
¿Qué jugada te gustaría repetir cada Navidad?
Reunirnos todos en casa, como cuando éramos pequeños, sin importar dónde estemos cada uno ahora.
Preparar la misma receta que hacía mi abuela, aunque nunca me salga igual.
Me encantaría gritar y cantar que la paz ha llegado al mundo.
En COPE, Manolo Lama comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Atenció amb el que anunciem ara. La meitat de les persones ateses a Càritas tenen feina i tot i així tenen problemes per subsistir. En parlem sobre el tema. I ara volem parlar de que la meitat de les persones que són ateses a Càritas tenen feina, però encara així tenen problemes per accedir a la vivenda o per pagar serveis bàsics. Sobre el tema volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor. I aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecilia Lami, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no? Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas, o si no, también algo que era para un proyecto, como por ejemplo, diseñé una página, pero era solamente para ese proyecto, y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí. Entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema. Uh-huh. A día de hoy, bueno, me están acompañando. Yo tuve un programa muy heavy de económico, fue más o menos en enero. Y ahí ya me contacté con Servicios Sociales. Y bueno, me derivaron también con el banco de alimentos. Me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno. Y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad.
Claro, claro. Además, ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien y yo, como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y como que durase tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía porque los sueldos van variando según el tema de la inflación y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en bueno una economía con, que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé. Creo que es la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista. Y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, que no, que lleva, sí.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, eres, eres aún también muy joven, ¿no? Y,
sí.
Y dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios. Sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo dejé a un compañero porque estábamos todos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco como para hacértelo más claro.
Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda, porque no puedes ni con los gastos ni tampoco... con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, yo también me he buscado mucho la vida y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Uh-huh. Así que bueno, ha sido, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí, para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no?, o seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, o si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de entrevistas y tal, luego el resto bien, pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no?, de cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga, pero bueno, tuvo un tumor cerebral hace unos años y ahora ya es... prácticamente pensionista. Uh-huh. Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí, o sea, así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro que os apoyáis también entre vosotros.
Sí, eso también. Nos hablamos todos, o sea, sí, en ese sentido bien.
Sí, muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que has estudiado, por el que te has formado y encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Un saludo para todos y especialmente para Isabel Cortijo, que es mi orientadora.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias. Hablamos ahora de una nueva moda procedente de Japón y que parece ser ha llegado ya a Barcelona y a España en general para quedarse. Se trata de una experiencia capilar de tradición japonesa, un spa capilar. Se llama Japanese Head Spa, ha ganado una notable popularidad gracias a su viralidad en redes sociales, ofreciendo un tratamiento capilar y también de bienestar al completo, inspirado en técnicas japonesas, junto a cuidados capilares modernos para todos aquellos que buscan una combinación de cuidado estético y a la vez bienestar integral. Hoy tenemos con nosotros a la CEO de Japanese Head Spa, que es Aida García. Aida, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Habéis puesto de moda esto de los spas capilares, ¿no? Que no lo habíamos escuchado nunca antes y parece ser pues que viene de Japón ya aquí a España y concretamente en Barcelona para quedarse, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya sabemos que la belleza está, bueno, cambiando constantemente y actualizándoselo. Y cuando yo lo vi, el tratamiento de Head Spa, es verdad que me llamó muchísimo la atención. En Asia llevan muchísimos años realizando este tratamiento. Y bueno, decidí traerlo a España. Comenzamos en Málaga, aunque ahora es verdad que tenemos ya en 19 ciudades, una de ellas Barcelona, que fue nuestro tercer spa que abrimos. Y la verdad que sí, es un tratamiento que ha venido para quedarse, yo creo.
Uh-huh. Abristeis el pasado mes de septiembre, ¿no? Justo a principios, el día 2. ¿Y cómo es que decidisteis abrir aquí en Barcelona un spa capilar? ¿En qué momento pensasteis que sería una buena idea y que daría a conocer también esta técnica?
Pues mira, realmente fue, yo creo, el paso evolutivo realmente, ¿no? Cuando abrimos en Madrid, venían muchísima gente de Barcelona a hacerse el tratamiento a nuestro spa de Madrid y nos decían, tenéis que abrir en Barcelona, y nos lo pedían en redes de verdad todos los días. De hecho, desde que anunciamos que abríamos, empezamos en septiembre y teníamos ya la agenda hasta noviembre prácticamente llena. Entonces, bueno, yo creo que era la evolución normal de una marca, ¿no? Que a día de hoy pues tiene que estar en Barcelona como presencia nacional, y así decidimos llevarlo a la capital.
Y tú, por ejemplo, Aida, ¿tenías previamente conocimientos de peluquería o de, por ejemplo, estética, ¿no?, para poder desarrollar este tipo de tratamientos? ¿Estabas ya relacionada con el medio o fue también para ti un aprendizaje y una sorpresa?
Vale, pues mira, yo te cuento un poco. Yo llevo siendo emprendedora desde los 17 y tengo 27 y llevo 5 años en el sector de la belleza. Japanese pertenece a un grupo de empresas que nos dedicamos al sector belleza completamente, a la distribución, a la formación, tenemos una agencia de marketing para esteticistas. Entonces voy viajando por el mundo para captar, ¿no?, un poco una beauty hunter, para captar eso que se va a poner de moda, que lo hice en su momento con la maderoterapia y ahora con el Head Spa. Entonces, ya te digo, cuando lo vi en una feria de Miami, estaba el stand prácticamente vacío, pero me llamó muchísimo la atención y decidí traerlo. Al traerlo, es verdad que creamos la marca Japanese Head Spa, trajimos a una formadora japonesa que nos ayudó a desarrollar la técnica para que fuese perfecta, y pues una mezcla de los conocimientos que teníamos de la academia y de la empresa de distribución, pues todo ello lo juntamos para abrir Japanese.
Wow. Y además eres jovencísima y ya has hecho todo esto, madre mía. ¿Cómo es la experiencia de un tratamiento de spa capilar? Porque, claro, vemos los vídeos, ¿no?, en redes sociales constantemente. A mí, por ejemplo, me están saliendo siempre vídeos de estos y digo, ojalá hacerme esto, quiero hacerme esto. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué beneficios tiene? Y también, ¿qué es lo que hacéis?
Pues mira, me ha encantado la descripción que has hecho al principio, porque es verdad que es una mezcla entre belleza y bienestar. El spa capilar ancestral, las mujeres asiáticas, ¿no?, que son las verdaderas consumidoras de este tratamiento, ¿no?, en Asia se considera el spa capilar como un tratamiento que te realizas quincenalmente. O sea, igual que aquí vamos a hacernos las uñas dos veces al mes, pues allí van a hacerse el spa capilar. Sin embargo, en España, como tú bien dices, que salen un montón de vídeos, lo hemos traído como un tratamiento de bienestar. Entonces, cuidamos la salud capilar, por supuesto, pero estamos muy enfocados en mezclar técnicas para que realmente la experiencia sea de bienestar, ¿no? Hoy en día que vamos a tope con todo, que tenemos el cortisol por las nubes, pues dedicarnos un ratito a llegar, a parar, a respirar y a nosotros mismos, sobre todo, ¿no?, la parte craneal que tiene tantos puntos y nos hace sentir tan bien desde el primer momento, pues yo creo que eso es lo que más aporta bienestar a las personas que entran al spa de Japanese.
Uh-huh. Y se combina también con masajes faciales, ¿no?, de cervicales.
Exacto. O sea, realmente es lo que te digo, estamos muy enfocados en el mundo del masaje, de hecho todos nuestros trabajadores del grupo son masajistas. Y bueno, lo que le hacemos es darles una formación de spa capilar, pero trabajamos, pues ya te digo, sobre todo la técnica, podríamos decir que es masaje craneal japonés, que es una combinación de técnicas de presión y deslizamiento en puntos estratégicos, de cabeza, cuello y hombros.
Uh-huh. Y hablando de estos tratamientos, como comentas, hay una gran variedad, ¿no?, tratamientos faciales, también corporales, masajes de autor, ¿no?, para clientes pues más específicos, ¿no?, por ejemplo, mujeres embarazadas y demás. ¿Qué clientes son los más habituales? ¿Quién ha venido, por ejemplo, aquí a Japanese Head Spa desde que abristeis en Barcelona? ¿La mayoría de clientes quiénes son?
Pues mira, la verdad es que esto es verdad que es una respuesta que incluso el equipo de marketing me dice, Aira, no digas eso, pero es la verdad que va todo tipo de público. O sea, tenemos desde abuelitos que se lo han regalado sus nietos, parejas jóvenes, niñas, fíjate, cuando estábamos en Málaga que habían hecho la comunión y lo habían pedido. O sea, va todo el mundo porque al final es lo que tú dices, a la gente le aparece en redes sociales y todo el mundo lo quiere probar, ¿no? Lo de los chorritos. Yo a veces digo, tengo ya panijo de lo de los chorritos. Y todo el mundo dice, sí, sí. Me ha salido en redes sin parar, ¿no? O sea, que va todo el mundo. Después, los tres masajes de autor, es verdad que los hemos tenido porque, bueno, pues al final el Woman Harmony, que es el de embarazadas, yo creo que es un momento súper importante para una mujer cuando está embarazada, que tiene que dedicarse mucho tiempo y mucho mimo. Y bueno, que hemos querido crear ese tipo de masaje para cuidarlas aún más que se lo merecen, ¿no?, todas las mamis. Pero ya te digo que va todo, o sea, cualquier persona, o sea, es que no te puedo definir nuestro cliente persona porque es imposible, va todo tipo de público.
Pues muy bien, muchísimo mejor, ¿no?, que venga todo el mundo. Además, ahora todo el mundo tiene redes sociales. Esto
total.
También, supongo que las redes sociales han servido de ayuda también, ¿no?, para dar a conocer un sitio como este, ¿no?
Totalmente, a ver, sin duda. O sea, lo que dicen los grandes empresarios, que es marca, 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 nos lo hemos tomado al dedillo. O sea, es verdad que la marca es lo más importante y las redes sociales, la facilidad de la viralización que hay hoy en día no existía hace 5 años en los negocios. Entonces, es verdad que nosotros somos conscientes de eso. Tenemos un equipo de marketing con 7 chicas que trabajan muchísimo diariamente y que son las que han conseguido todo esto, ¿eh? O sea, sin ellas y sin el resto del equipo también, pero es verdad que el equipo de marketing interno para nosotros es súper importante y es de lo que estamos trabajando. O sea, trabajamos diariamente en que la comunicación sea elegante, sea simple y le llegue a todo el mundo.
Sin duda, Japanese Head Spa se ha convertido en un referente ya del cuidado capilar, descubriendo este tipo de tratamientos, ¿no?, que no conocíamos aquí en España. Sí que es cierto que sabíamos de tratamientos corporales, pero nunca habíamos planteado, ¿no?, la opción de hacerlos en la cabeza. En cambio, cuando vamos a la peluquería, pues es algo parecido, aunque nada comparado, ¿no?, con lo que hacéis aquí. Cuidado capilar, también corporal, muchísimas cosas. Y claro, la gente lo que quiere saber, Aida, es el precio. ¿También está bien de precio? ¿Es apto para todo el mundo?
Vale, a ver, realmente yo opino que esto es un lujo y un capricho que la gente se quiere dar, ¿no? No es un bien de primera necesidad. Entonces, el precio son 70 euros. Yo pienso que merece la pena. Al final inviertes en ti, en tu bienestar, en una hora en el que vas a estar completamente tranquilo y relajado, en un ambiente que hemos creado con mucho amor. Para mí es como un templo de bienestar. Así que yo pienso que sí, que es un lujo, obviamente, porque al final no es un bien de primera necesidad, pero yo creo que es accesible.
Bueno, es como dicen, como dice el dicho, ¿no? Una vez al año no hace daño y este pequeño lujo, ahora que vienen también Navidades, pues perfecto para regalar a todo el mundo. Así
o
que
para pedirlo.
Claro,
para exacto.
Pedir, oye, aquellos, hay que pedirlo.
Así es. Además, también hay tarjetas regalos, si no me equivoco, ¿no? Y sí, podemos incorporarlo también allí en los regalitos de Navidad. Pues, Aida, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por presentarnos este centro, que estaremos encantados de probarlo. Yo, especialmente, vamos, me tenéis allí fijo. Gracias.
Cuando quieras. Gracias a ti, Mati.
El Departament de Salut ha començat des de fa uns dies a enviar missatges a les famílies amb nens de 6 a 8 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona per instar-los a immunitzar-se amb la quarta dosi de la vacuna de la polio, si és que no la tenen posada. En total, es va estimar que s'enviarien uns 25.000 missatges i, a més, l'Agència de Salut Pública ha enviat una carta als centres de salut demanant-los que facin un recompte dels nens no vacunats de la polio que tenen en els seus sistemes. Aquests moviments arriben després de que s'hagi detectat el virus a les aigües residuals del Besòs. Per parlar sobre què és la polio i conèixer més en profunditat el tema, en parlem amb la doctora Judit Villar, que és coordinadora de la Unitat de Malalties Importades de l'Hospital del Mar, cap de secció de malalties infeccioses i metgessa adjunta de malalties també infeccioses. En parlem amb ella sobre el tema. Doctora Villar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem abans de res de la polio, no? que es va detectar el virus a les aigües residuals del Besòs. Què és, bàsicament, aquest virus?
Doncs el virus de la polio és un virus que es va detectar ja al període egipci, o sigui, que és tan antic com la humanitat. De fet, és un virus que afecta sobretot a les persones, a l'ésser humà, i que ha costat molt d'erradicar, s'ha pogut erradicar gràcies a la vacunació. És un virus que va fer molts brots al llarg de la humanitat i que es transmet per contagi fecal oral, que diem, o sigui, per ingesta, bàsicament. Afecta el tub digestiu i el 99% de les infeccions habitualment són asimptomàtiques, però en un 1% el virus el que fa és que pot anar al sistema nerviós central i el que fa és afectar a la motoneurona i donar diferents tipus d'alteracions motores, tipus des d'una paràlisi menor, reversible, a lesions més greus que també quedaran seqüeles. Per això és algo excepcional, menys d'un 1% dels casos de la infecció.
Uh-huh. I afecta a tothom d'igual manera o més als nens? Perquè, clar, si parlem d'aquesta vacunació, està centrada particularment en els nens, no?
Sí, habitualment el virus s'ha aconseguit erradicar perquè quan amb les campanyes de vacunació massiva i també els països són els adults, com habitualment afecta als nens, normalment les dones embarassades passaven els anticossos al recent nascut i el protegien. Clar, aquí el que ha passat és que ara durant molt de temps, com el virus havia deixat de circular, doncs han començat a haver casos en països on les campanyes de vacunació no s'han fet bé, tipus doncs, Afganistan o Pakistan, que seria el virus salvatge, i després també els casos que s'han detectat més recentment són casos derivats de la vacunació, en el sentit de que la vacunació s'ha fet massivament amb un virus que és atenuat, no és mort. El virus s'ha eliminat per l'orina dels nens vacunats i en poblacions que han estat malament vacunades, o sigui que hi ha hagut pocs casos de vacunació i per això el virus ha pogut circular, aquest virus eliminat per els nens vacunats, el virus ha mutat i s'ha transformat de nou en un virus potencialment agressiu. I per això s'estan reforçant no solo les campanyes de vacunació en nens que no han estat vacunats completament, sinó també en viatgers que van a zones on ha tornat a circular aquest virus que seria no el salvatge, sinó aquell virus derivat de la vacunació, que diem.
Mm-hmm. Clar, s'han enviat uns 25.000 missatges, no?, per tal de posar-los aquesta quarta dosi de la vacuna als nens entre 6 i 8 anys, però si no tenen la vacuna, què és el que els hi pot passar a aquestes criatures que estan sense vacuna?
Doncs en un 99% dels casos, res, perquè és una malaltia, com he dit, que és asimptomàtica, com qualsevol virus, pot donar un quadre de febre, malestar general o pràcticament res, però en aquest 1% pues, podria donar afectació neurològica en aquest sentit, no?, d'afectació motora, i podria deixar seqüeles, i per això s'ha de reforçar la vacunació, sí, perquè és molt raro
però podria ocorrir i per això pues, la vigilància epidemiològica ha fet la seva feina, que és detectar, com ja es va fer en screening d'aigües residuals, per trobar no sol aquest virus, sinó moltes altres malalties que es testen habitualment, i en el moment en el que es detecta, no solament aquí, als Estats Units, etc., pues, el que es fa és reforçar les campanyes de vacunació.
Uh-huh. I en adults afecta també d'aquesta manera? Té els mateixos símptomes, entre cometes, encara que dius que és asimptomàtic, però té els mateixos efectes o afecta en diferent manera o bàsicament doncs, és quasi impossible que un adult l'agafi?
És molt difícil. Habitualment és una infecció que com dic, són nens que s'estan desenvolupant i és precisament els que són més atacats. En adults és una malaltia que, evidentment, es poden infectar i pot afectar de la mateixa manera, habitualment asimptomàtica, però en un percentatge podria donar lesions motores. De fet, també vacunem els adults que van a zones de risc on hi ha rebrots de polio.
Uh-huh.
Però sí que els nens també, perquè per el tipus, sobretot els nens petits, que tenen molta més higiene, no? En el sentit de que aquesta afectació que es dona de tipus oral fecal, no? Que es toquen entre ells, tenen molt més contacte, menys higiene, quan fan les deposicions, etcètera, són els nens que estan especialment en risc d'infectar-se. Els adults tenim més cura de la higiene de mans, tenim més cura també entre nosaltres, no? No tenim tant contacte persona a persona i és molt més difícil que es produeixin aquests focus d'infecció com els nens. Però, potencialment, les lesions que podríem tenir serien semblants a les dels nens. Sempre parlem d'aquestes excepcions d'afectació neurològica.
Uh-huh. I quin tractament té si contraus la polio? Com es cura?
Doncs hi ha un antiviral, però que no es fa servir extensivament i que, de fet, està en estudi, però que es podria administrar en casos excepcionals, però a dia d'avui és un virus que, com molts virus, pues no té un tractament específic. Per això, el que s'ha de fer és la vacunació i la prevenció, que és el més efectiu en aquests casos.
Mm-hmm. D'aquesta manera, no tindria tractament? S'aniria sol o què és el que passaria?
Sí, habitualment, com he dit, el 99% de les infeccions són asimptomàtiques, per tant, el virus passa, no t'enteres i et deixa immunitat. Hi ha diferents tipus, però, bueno, en principi et deixaria immunitat. I si tens el cas de que es detectés una infecció sintomàtica i greu amb lesions de la motor neurona, pues es podria valorar demanar un antiviral específic i si no, pues moltes infeccions, aunque tinguin símptomes neurològics, s'autoresolven. O sigui, no s'ha de donar un tractament específic, però sí que és molt important tenir en compte que a pesar de la excepcionalitat, o sigui, no volem alarmar ningú amb aquesta malaltia,
uh-huh,
ni tampoc dir que deixarà seqüeles ni que tindrem casos ara de polio aquí a Espanya. El que hem de pensar és que habitualment s'autocura, diguem, no? El cos l'elimina i no cal cap tractament. Però, bueno, en casos excepcionals es podria valorar l'antiviral. Com dic, el més important és la prevenció.
La prevenció. Doncs, Judit Villar, doctora, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és aquest virus, d'on ha sortit i el que s'ha de fer, que és el més important, que és aquesta prevenció i sobretot, vacunar-nos. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Quant de temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15... 30 minuts. A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució. Però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis. I és que a l'espera d'un taxi adaptat és una carrera d'obstacles de molta paciència i dificultats perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles, segons l'ordenança municipal, de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis a Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els respatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores, és a dir, dos dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta, perquè som... Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí.
I anem allà trucant. Doncs un dia em puc estar 20 minuts, amb una miqueta de sort, un altre dia mitja hora, clar, al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
Demanes el taxi i te'l pagues, perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús. I on vagi de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El Servei de Transport Especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els dos anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé al doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment. L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs, és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Sí. Vull dir que quan tindrà cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió.
Clar.
Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, és una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. I d'aquí una estona parlem també de totes les activitats programades que hi ha aquests dies a la Sagrada Família per celebrar tots junts el Nadal.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.000.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. En el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Sagrada Família està preparadíssima per celebrar el Nadal amb tothom i ho volem explicar aquí, al matí del cap de setmana. La Basílica de la Sagrada Família està oferint un programa de celebracions litúrgiques i activitats per compartir amb la ciutadania i gaudir tots plegats d'aquest esperit nadalenc que tenim el mes de desembre. Una proposta que inclou tallers, concerts i també celebracions que conviden tant a grans com a petits a viure de prop el simbolisme d'aquestes dates tan especials. Sobre el tema parlem i que ens expliqui tots els plans que tenen preparats per aquest Nadal amb la Marta Onzet, que és directora de Cultura i Acció Socioeducativa. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, la Sagrada Família, com no podia ser d'una altra manera, s'adapta al Nadal, no? Celebra el Nadal i ho fa doncs, amb tothom, no? Amb tota la ciutadania i també amb tots els visitants que vagin, no?
Doncs així és. Nosaltres, des de la Sagrada Família, volem celebrar l'esperit de Nadal i volem que aquest esperit de Nadal surti de la Basílica per arribar a la ciutadania i compartir d'alguna manera també la creativitat, l'enginy d'Antoni Gaudí amb també aquest missatge de profunda espiritualitat que té l'edifici, no?
Uh-huh.
Així que hem preparat una sèrie d'activitats per celebrar el Nadal amb la ciutadania i per, d'alguna manera, donar a conèixer la Basílica i tot el seu significat.
Són actes que ofereixen a la gent l'oportunitat aquesta de connectar amb la tradició i la cultura nadalenca. Quins són aquests actes? Quines són les activitats que podrem doncs, gaudir aquests dies?
Mira, per fer-ho una mica cronològic, la setmana vinent, el dilluns dia 16, tindrem una cantada de corals infantils i juvenils davant de la façana. Aquest és un acte gratuït que fem cada any i convidem a diferents corals de la ciutat a cantar davant de la façana de naixement, perquè la mateixa façana és com un pessebre en pedra i, per tant, pensem que és una postal de Nadal molt bonica. Aquest any venen a cantar les corals dels Lluïsos de Gràcia, la coral Virolet i la coral La Cinera. Són infants i joves de 7 fins a 15 anys i cantaran Nadales tradicionals catalanes i algunes d'arreu del món. La convocatòria és el dilluns 16 de desembre a 6:45 i el més innovador que fem aquest any és que, en acabat de cantar les Nadales, oferirem xocolata calenta. Per tant, jo animo a les famílies i a la gent del barri també a venir a davant de la façana perquè hi haurà aquesta iniciativa que serà una molt bona manera de celebrar el Nadal conjuntament.
I clar, tot això per tothom que vulgui venir, no? O sigui, està obert a tothom, famílies, nens petits...
O gent gran, o
exacte,
parelles que vulguin passar una estona amable a l'entorn de la Sagrada Família. Com que també tenim el Mercat de Nadal, que hi ha just davant de la plaça de la Sagrada Família, doncs és una activitat de tarda, no? Vens, passeges una mica, vas a veure el Mercat de Nadal i després vens a escoltar Nadales davant de la façana del naixement.
Mm-hmm. Tot això...
Després tenim una altra activitat, aquesta pensada pel cap de setmana que ve, començaríem el divendres i agafaria divendres, dissabte i diumenge, 20, 21 i 22. Aquesta és una activitat que també fem cada any, que és la il·luminació de la façana. Aprofitant també que és aquest pessebre en pedra, el que fem és a través de llum, música i una locució, aquest pessebre pren vida i d'alguna manera expliquem als grups escultòrics el significat que tenen. Veurem el naixement, els pastors, els Reis d'Orient... I tot això ho fem també per apropar la façana a la gent de la ciutat i a la gent que passi per aquí, perquè de fet fem passis en català, en castellà i en anglès.
Uh-huh. I tot això també pels visitants, els turistes que estiguin aquí durant aquestes dates, no? Què és el que té d'especial, per exemple, Barcelona al Nadal, que no tinguin altres ciutats o que no hagueu fet, per exemple, també vosaltres els anys anteriors? Quines novetats veiem aquest any?
Bé, aquest any la veritat és que nosaltres per Nadal, com que tenim moltes activitats, el que fem és repetim el concepte, el que canviem és la manera de fer-ho.
Uh-huh.
I per tant cada any és diferent i és original. Jo crec que per una persona que ve de visita a la ciutat, que no cal que sigui un turista, que pot ser un català que no viu a la ciutat de Barcelona, el que és bonic és que et puguis passejar per l'entorn de la Sagrada Família i potser t'hi passeges al vespre, però disfrutes de la Sagrada Família des d'una altra visió. No? Veure la façana del naixement il·luminada i amb una música nadalenca sempre és una experiència diferent a la que tens doncs, si has vingut amb l'escola o si has vingut a visitar la Basílica durant el dia.
Clar.
Una altra activitat que també fem per als ciutadans, i aquesta és més en l'entorn familiar, és que participem del Festival de la Infància. Aquesta participació la fem del 27 de desembre al dia 31, a l'últim dia de l'any. I el que fem doncs, és una activitat on el nen i nena es posa un casc d'obra i fa de constructor. D'alguna manera aprèn a construir les torres de la Sagrada Família, a ubicar-les, a entendre el seu significat. I quan acaba aquest joc o aquesta dinamització, fan una petita manualitat que aquest any hauran de muntar i pintar un petit model del perfil de l'edifici sencer.
Imagina, Déu-n'hi-do la feina que haurem de fer aquests nens petits, no?
Bueno, ho fem adaptat i ho fem
clar,
pensat perquè ho puguin fer. És a dir, no és una activitat tan difícil que no la poden fer, perquè
clar,
a
més, al final
de la infància venen nens molt petits, també. Així que està pensat perquè nens i pares vinguin a disfrutar d'un moment junts i puguin també conèixer millor què significa la Sagrada Família.
Clar. Doncs Marta Utzet, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquest esperit nadalenc que està inundant aquests dies la Sagrada Família, i nosaltres esperem anar aquests dies de Nadal, com no, passar-ho de la millor manera possible, i si a la nostra ciutat fan aquests esdeveniments no tan importants, doncs millor que millor. Així que moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres, i que tingueu unes bones festes.
Igualment. Els impulsors de la llei per l'erradicació de l'amiant a Catalunya han valorat com un pas important aquesta setmana que el govern de Salvador Illa hagi tornat a aprovar el projecte de llei i l'hagi tramès al Parlament per la seva tramitació. Amb tot, assenyalen que encara hi ha molta feina a fer i reclamen que s'aprovi la llei el més ràpid possible. La urgència és clara, diuen. Ho apunta precisament Miguel Moreno, que és membre dels jubilats de Macosa, els TOM, afectats per l'amiant.
La urgencia está clara porque todo el amianto que hay instalado se está degradando, lo que lo mantiene firme, unido, que no hubiera dispersión de fibras, eso se está corrompiendo, está corrompido prácticamente, está habiendo ya liberación de fibras, por lo tanto, eso hay que retirarlo lo antes posible. El tardar, el esperar, etcétera, eso es criminal. ¿Por qué es criminal? Porque va contaminando a la población. Se convierte en un problema de salud pública. Es un problema de salud pública.
En la mateixa línia s'ha expressat també en Joan Maria Soler, de la Comissió contra l'Amiant, que ha instat els grups parlamentaris a treballar amb la màxima celeritat i amb un esperit unitari. El retard d'un mes, ha advertit, seran centenars de morts a Catalunya.
És fonamental donar la màxima celeritat a l'aprovació d'aquesta llei, perquè un mes que se retrasi seran morts, centenars de morts aquí a Catalunya pel tema de l'amiant. Per tant, és una responsabilitat dels grups polítics, és un pes que tenen a sobre i que per això els vam demanar aquest compromís de que treballin de manera ràpida per l'aprovació de la llei i amb un esperit positiu i unitari.
Una situació que ha volgut recordar des dels inicis Miguel Moreno. Ha explicat quan va començar tot, com va ser el procés i en quin moment van decidir que no podien seguir d'aquesta manera.
Por el hecho de estar en el ambiente, como bien ha reconocido el Supremo en varias sentencias, hay compañeros que han enfermado y han muerto por el amianto. De esos 37 compañeros, 17 han muerto de mesotelioma pleural, de la muerte que únicamente, la enfermedad que únicamente provoca el amianto. Y se dice médicamente que allá donde, entornos donde hay una muerte de mesotelioma, que es la enfermedad más rara que puede provocar el amianto, y la más grave, por cierto, seguro que ha habido en torno a 7, 8 o más enfermedades de otro tipo, de otro tipo de cánceres. Y este es un cáncer fulminante. Es decir, en el caso, en paso de 12 meses desde que se diagnostica, 12, 13, 14, ya hay fallecimiento. No tiene ningún tipo de tratamiento.
Més de 10 anys lluitant. Així és com ho resumeix també Moreno.
Así nos tiramos más de 10 años, yendo a un juicio, a otro. En el año 17 empezamos a plantearnos de que no íbamos a estar esperando a cada uno de nosotros cuando nos tocaba. Eso parecía una ruleta rusa, y dijimos no, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que tomar una posición activa, ¿no? Si no, es que en el ambiente se hubiera ido generando un miedo a ver cuándo te toca. Entonces lo que hicimos fue tomar una posición activa y de tirar para adelante. Es decir, nosotros vamos a pasar con nuestro resto de jubilación a ver qué actividad hacemos, como si no pasara nada, dedicarnos a ir de excursión, a hacer caminatas, a hacer comidas, que lo hacíamos, lo hacemos y lo seguimos haciendo. Pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Tenemos que darle un sentido a lo que estamos padeciendo. Tiene que tener esto unas consecuencias, más allá de que indemnicen ante la muerte. Entonces nos planteamos que teníamos que conseguir poner la vacuna, que bien dice el doctor Tarrés, es quitar todo el amianto de Cataluña, erradicar el amianto de Cataluña.
Finalment van aconseguir reunir firmes i portar el cas a explicar a les majors autoritats, això sí, amb algunes traves pel mig.
Era una lucha que tenía que plantearse con carácter general en toda Cataluña. Y para eso había que dirigirse a las máximas autoridades de Cataluña e intentar conseguir que hubiera una ley que se planteara la erradicación de todo el amianto de Cataluña de forma segura, no de cualquier manera. El amianto son partículas microscópicas que en un milímetro caben 50.000 fibras. Fijaros los millones de partículas que debe tener solo una placa de uralita. Imaginaros con todas las que hay instaladas. Pues eso fue un objetivo que nos marcamos. La forma fue recoger firmas durante un año, cada semana, compañeros nuestros de más de 70 años, de 70 a 80 años y más, fueron por todos hospitales y universidades de Barcelona recogiendo el objetivo que teníamos de 10.000 firmas.
I després de 4 anys de tramitació de la llei, han arribat fins aquí, fins al dia d'avui, en què la llei ja és un fet, encara que, tot i això, hi hagi moltes coses a fer.
Se ha agilizado, se ha ganado un tiempo que, por otro lado, con elecciones y tal anteriores, pues se ha ido atrasando la ley, porque primero el govern que hubo de Torra hizo un redactado que llegó a medias, pero casi se terminaba, después con el otro govern también hubo problemas, después... Es decir, que hemos llegado aquí después de 4 años de tramitación de la ley. La ley se aprobó el proyecto Uber actual el día 3. Para nosotros eso ha sido un paso muy importante para llegar al objetivo, erradicar el amianto de Cataluña de una forma segura. Nos hace falta una ley y la ley se empieza a tramitar ya. Es un paso muy importante que lo valoramos como muy importante.
Amb tot, també demanen declarar les escoles espais lliures d'amiant i aprofitar el mes d'agost per retirar-lo i fer les reformes necessàries perquè el curs vinent cap centre en tingui. L'escriptor Daniel Arasa acaba de publicar un nou llibre, El amor de mi vida ha sido tú, on reflexiona sobre les relacions conjugals al llarg de totes les etapes de la vida, basant-se sobretot en els 55 anys de matrimoni que porta amb la seva dona, la Mercè. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui quin és el secret per estar tant de temps junts i també doncs, en què s'ha inspirat en aquest llibre. Daniel Arasa, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, tu ets periodista, també professor universitari, vas publicar també altres llibres, no? Com per exemple A les 9 en la luna, un paseo por 50 años de amor imperfecto, i ets autor de molts altres llibres d'història, uns altres assajos, no? I en aquest cas presentes El amor de mi vida ha sido tú, que li dediques, és un homenatge, podem dir, a la teva dona, oi?
Sí, en bona part és així. De fet, vaig començar en aquest àmbit fa 5 anys que van complir 50 anys de matrimoni. Llavors, com molt bé has dit, vaig fer aquest llibre, A les 9 en la luna, sobre una mica sobre la trajectòria nostra. I aquest llibre va ser un llibre pensat per la família i pels amics, res més. Vam fer inclús una primera edició de 100 exemplars numerats, pensant només família i amics, no? Però es va veure que allò podia ser útil per a moltes famílies. Es van fer diverses edicions, si va tindre èxit. Ara, al complir 55 anys, he pensat també en fer un altre llibre que d'alguna forma és similar, però mentre l'altre era pràcticament només les vivències familiars, aquí hi ha més reflexions sobre la vida matrimonial al llarg de molts anys. Mm-hmm. Que poden ser útils per molta gent, en principi tota la vida matrimonial, i molt especialment aquells que aporten molts anys junts, 20, 30, 40, 50 anys, com seguir mantenint viu l'amor i l'entrega d'uns als altres.
Mm-hmm. Clar, el que vols fer bàsicament és mostrar, no, que durar per sempre, diguem, amb una persona és possible, sempre i quan es cuidi aquesta relació, no? I doncs, fent les coses com cal, no? Què és el que recomanes en aquest llibre per la gent que vulgui aconseguir, doncs, durar aquests 55 anys de matrimoni amb la seva dona o amb el seu home?
Sí, mira, això no pot generar res actes, és a dir, mira, un manual d'instruccions, és a dir, fer això, no existeix això, no? I, a més, cada matrimoni, cada família té les seves particularitats. Ara bé, hi ha aspectes que són allò comuns. En primer lloc, viure el dia en present. Això és important. Pensar en el que ha passat o el que farem. No, en present i què puc fer jo avui per fer més feliç a l'altra persona. En primer lloc, no? Pensar això cada dia. Faig alguna cosa cada dia pensant en la felicitat de l'altre. L'amor, tenint en compte que l'amor és com el foc. Si no hi vas por anticombustible, aún después se va a tender a apagarse. Después tener en cuenta, si lo queréis perdurar, algunos aspectos de tener en cuenta. Por ejemplo, ya que estima a l'altre amb els seus defectes. Sapiguem que l'altre té defectes, l'home o la dona, que sigui, i que a vegades tendim a exacerbar això. Després no deixar-se portar per la imaginació, de dir, si hagués sigut millor, m'hagués casat amb un altre, tal, deixa estar històries. A lo que tu tens davant, i allò és el que has d'intentar resoldre. Un altre aspecte també pot ser, és a dir, d'estar junts i no pensar, per exemple, no criticar mai a l'altre, menys davant d'altres persones, em refereixo, criticar mai a l'altre. No criticar la família de l'altre. Procurar estar pendent sempre d'aquesta persona. Després tenir en compte de que és molt important haver sortit ja, des del principi, en uns objectius comuns. Per exemple, quan uns són nòvios, que ara s'estan preparant per casar-se, s'hi han parlat a fons de les coses importants que pensen. Per exemple, si pensen tindre fills i quants fills pensen tenir. No vol dir que després tinguin aquells, però si un pensa que vol tindre una família nombrosa, o l'altre diu que només no en vol tindre cap, o només en vol tenir un. Això és una cosa que hem de tindre molt clar, si ho accepten o no, perquè això seria una font de grans conflictes, posteriorment. O, per exemple, de quines línies d'educació volen donar els seus fills. Tot això, i un altre aspecte, i aquest també molt important per mantenir-se, és saber diferència entre enamorament i amor. Al principi, hi ha l'enamorament, és allò que un té papallones a l'estómac, que se sol dir, no? Il·lusionat per veure l'altre o l'altre, que sembla que el pensament no era per ell o per ella, però això després passa. I si un pensa, com passa amb els matrimonis, que és que ja no sento l'amor. No, l'amor no és només un sentiment. És al principi, sobretot, sí, però després de ser un allò, voler estimar a l'altre, i això fa que un estigui disposat a intentar fer feliç a l'altre per molt de temps.
Exacte. Aquesta estimació podem dir que canvia, no?, amb el pas dels anys, però es transforma d'alguna manera i si continua així vol dir doncs, que s'han fet bé les coses. Tot això és molt fàcil realment aplicar-s'ho un mateix, però és una cosa de dos, no? En aquest cas la teva dona també ho havia de fer ella, no?, per part teva. I això és el complicat, no? Diguem que l'altra persona faci el mateix que fos tu per ella. Suposo que es tracta d'escollir bé, en aquest cas.
Sí, és cosa de dos, així, no només un. Però diguem que un ha d'anar al matrimoni partint de la base de jo ser feliç, sinó procurar ser feliç a l'altre. I a partir una mica del principi això, inclús renunciar a molts de drets. És a dir, un pensa que jo tinc el dret a això, com no és que no n'hi hagi drets, que n'hi ha de drets, no? Però procurar que els drets siguin els de l'altre. I això partint una mica de la base d'aquest sentit. Una cosa important, per exemple, en matrimoni és el perdó, davant de demanar perdó o donar perdó sobre petites coses que hi ha contínuament en la vida, i després, diguem-hi, el saber perdre. És que ens agradaria, que sé, una pel·lícula, per exemple, i a l'altre li agradaria una altra. Doncs que un renuncia a la que bé li agrada en benefici de l'altre. I això són coses petites, sempre són coses petites, que al llarg de la vida se'n poden anar fent moltes, que poden ser precisament el que poden anar tirant endavant aquest matrimoni i ser feliç, perquè curiosament la felicitat no ve de, com moltes vegades es pensa, d'un buscar la pròpia felicitat, sinó la felicitat està en donar-se als altres i de forma molt coberta en el matrimoni a altra persona. També hi ha, evidentment, altres situacions, però un poquet les referides al propi matrimoni, a l'altra persona.
Ara comentaves el fet de demanar perdó, no?, quan hi ha un problema, quan hi ha una discussió, que també és normal i és sa dins la parella, el saber afrontar-ho, no?, i rectificar. Això és importantíssim i suposo que amb 55 anys junts també haureu passat per aquests moments, oi?
Tots. O sigui, no hi ha matrimoni que no passi per això, perquè pot ser demanar perdó. També pot haver situacions de demanar perdó per coses molt grosses, és a dir, suposem infidelitats. Això seria per coses grosses o per abandonaments, això serien ja coses molt grosses, però el que hi ha és un cada dia de petites coses, és a dir, un que ha respost a l'altra persona doncs malament, perquè està enfadat, perquè està cansat, o per el que sigui, i simplement no és que hagi sigut una cosa super tremenda, però doncs, demanar excuses d'això que ha passat, o excuses doncs, perquè un no es fa prou atent, o tot el que sigui, no? Són petites coses que fan que s'hagi demanat perdó moltes, moltes, moltes vegades al llarg de la vida. Però, perdó, ja dic, no anar-se'n mai a la nit a dormir sense haver-se perdonat. O sigui, sense anar-se'n enfadats els dos a dormir sense haver-se perdonat. Això és una cosa fonamental.
I comentaves fa una estona el fet de com canvia la relació quan ets més jove, després ja quan ja portes tota una vida junts. Com es fa això? Quins canvis, per exemple, tu en el matrimoni has trobat i si mires enrere, per exemple, com et sents ara en comparació a com et senties abans?
Sí, una pregunta no és fàcil de respondre, no? Però efectivament, les coses van canviant, és a dir, quan un comença de nòvios, de casats de fa poc temps, hi ha aquella sensació d'estar amb l'altre, inclús d'expressions d'amor molt, molt directes, allò de petons, tal, que és normal, quasi surten espontànies, no hi ha que fer cap esforç. Amb el pas del temps, les persones podem anar conscient que ja és una cosa normal, que això de la relació ha de seguir, i podem relaxar-nos i no estar pendents de l'altra persona. Pensant que ja està, sobretot això ens pot passar més als homes que a les dones. Les dones, perquè sou més, potser més sentimentals, tenim més present aquesta presència de la necessitat de relació, de comunicar-se, d'expressar-se, d'expressar l'amor. L'home no ha sent tant, per naturalesa. L'home diu, si no cal dir que... L'home no li cal dir-li moltes vegades que l'altra persona que l'estima, perquè el dona per suposat, perquè diu, home, si no me'n vaig amb un altre, senyal de que l'estimo. Mentre que la dona necessita molt més que se lligui, que se l'estima, per exemple, no? Això és una cosa que ens podem entrar a la rutina i donar-nos en compte de que sembla que no hem d'anar cuidant l'amor del detall de cada dia. Hi ha que seguir, o sigui, recordant el dia de l'aniversari de casament, encara que hagin passat 38 anys, no? I, escolta'm, sí, no pot passar això sense recordar-ho. I fer les festes junts, i trobar situacions que puguen fer que es pugui celebrar aquest amor. I això val la pena fer-ho contínuament de la vida, perquè si al principi poden hi furt espontàniament, després hi ha que posar-hi aquest no esforç, tampoc en un sentit tremendo d'esforç, però sí la gent que voler-ho recordar per no caure en una rutina negativa.
I ja per acabar, Daniel, com veus, quina opinió tens de les relacions d'avui en dia, de les noves generacions i de com afronten les relacions de parella?
La veritat és que...
ha canviat molt, no?
Sí, ja ha canviat molt, efectivament. Hi ha nois i noies, o joves i joves, i joves homes i joves dones, que ho fan amb molta serenitat. Però hi ha un aspecte molt important, una diferència molt important, en aquest cas negativa pel moment actual. En primer lloc, mentre fa, no sé, 60 anys o 50 anys, l'ambient era d'aquest d'amor a la família, en el sentit de... Tota la societat unia protegia la família, en el sentit de que es donava per suposat que l'amor era per tota la vida. Avui dia això s'ha trencat moltíssim. I els joves d'avui dia els costa molt comprometre's, que ja comprometre's en moltes coses, i molt especialment per a tota la vida. Però val la pena fer-ho això, o sigui, ha canviat. I un aspecte que és negatiu de l'actualitat és que estem en una societat emotivista, una societat sentimental, no sentiment. Per vendre un cotxe no et diuen que tants litres per 100 quilòmetres que és el que gasta la benzina, ni el pes que té, per dir la resistència que té, els amortiguadors. Tot això, que seria racional explicar-te del cotxe, no te l'expliquen. Tot el sentiment, tu te'l mereixes, és una meravella. És a dir, això, el sentiment. Passa el mateix en tot, i concretament en l'amor. Es parteix en la formació de que l'amor és sentiment. I el sentiment pot acabar-se perquè l'amor, el sentiment, avui el tens i 15 dies després no el tens. I que es tracta de formar a les persones en les seves virtuts. Virtuts com la generositat, l'entrega, la il·lusió, el sentit de fidelitat, el sentit del deure, etc. Això fa que hi hagi molta més estabilitat. Aquest és un canvi molt important respecte a altres temps.
Doncs ara només ens falta llegir El amor de mi vida ha sido tu, aquest nou llibre que has tret. Tant de bo tothom se'l llegís, no? I així aquestes relacions es podrien mantenir de millor manera, no? I també ja començar-les d'una altra manera diferent. Sí. Doncs, Daniel Arasa, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem la setmana que ve parlant de molts més temes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.